Són les 11 del matí. Molt bon dia de Sant Jordi, Sant Cugat.
Programa especial Sant Jordi amb Alba Triadó.
Molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi. De moment us saludem des de l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Això sí, ho fem amb la previsió de traslladar-nos de seguida a la plaça d'Octavià, des d'on per fi, i després de 2 anys, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, vol celebrar Sant Jordi amb tots vosaltres. Això sí, ens tocarà fer-ho pendents del temps. I no sabeu les ganes que en teníem de tornar a viure una diada des del carrer, envoltats de llibres, de roses i del bon ambient que caracteritza Sant Jordi. Sens dubte, un dels dies més bonics de l'any. De seguida parlarem de novetats literàries que ens presenten els autors i autores de Sant Cugat. Entrevistarem l'alcaldessa Mireia Ingla, que viurà la seva primera diada de Sant Jordi sense grans restriccions des que és al càrrec. Connectarem amb la Sara Vella, a qui veureu per la plaça amb el micròfon inalàmbric, amb la missió de copsar com viuen llibreters i floristes i també la ciutadania aquesta diada. Tampoc hi faltarà una tertúlia literària amb en Jordi Brizo, que acaba de publicar la seva primera novel·la, 12 galàxies i una corbata de patitos, i en José Luis Muñoz, autor d'una 60ena de llibres i guardonat a més d'una 20ena de premis literaris. I com no podria ser d'una altra manera, tindrem música en directe. Serà de la mà de Pròpera, que ens té una sorpresa preparada. Coneixerem grans obres de la literatura que han arribat al cinema amb el periodista, escriptor i director del cinèfil, J.R. Armadàs, i, com és habitual, també anunciarem els guanyadors de la 15ª edició del concurs de microrelats de Cugat Mèdia, on el jurat ha hagut d'escollir atenció entre més de 130 relats. Ens podeu acompanyar des de la plaça o podeu seguir el programa a Ràdio Sant Cugat, com sempre, al 91.5 FM, a través de la web i de dispositius amb Alexa. Abans de tot, per això, és hora d'actualitzar-nos amb el butlletí informatiu amb l'Albert Soler. Molt bon dia, Albert. La notícia més important del dia, lògicament, és la celebració de Sant Jordi.
La plaça d'Octavià ja llueix a aquesta hora amb totes les parades de llibres, de llibreters i floristes, que a tota la ciutat seran una 80ena. Connectem amb la nostra companya Sara Vella, que ens explica la darrera hora.
Hola, Albert, molt bon dia, em sentiu?
Et sentim bé, Sara, endavant.
Perfecte, doncs sí, estem aquí a la plaça, hi ha molta gent cada vegada més, els núvols no han espantat a ningú, tots els llibres, totes les roses estan a punt, molts ja porten el seu llibre sota el braç i la seva rosa a la mà, i una de les coses potser que ens ha cridat més l'atenció és que en alguns dels llocs ja es pot pagar fins i tot amb Bizum. Això és el cicle 21.
Gràcies. Moltes gràcies, Sara.
De res, fins ara, bona diada.
Gràcies, Sara. Sant Cugat ha viscut aquest divendres una gran festa, com les d'abans de la pandèmia, Albert.
Centenars de joves d'arreu del país han assistit a Operació Sant Jordi, una trobada organitzada per Tindercat que ha portat al Parc Ramon Bernils activitats, música en directe i la posada sobre l'escenari del que fins ara havia estat només un podcast interactiu. El bon rotllo i el salseig han marcat la tònica d'una trobada que contribueix a deixar enrere les restriccions de la pandèmia. De fet, el responsable de la iniciativa, el santcugatenc Gerard Carol, ho ha qualificat tot plegat de desvirtualització.
Va sorgir fa un any a través de les xarxes, és com un podcast així interactiu que va néixer, que es diu el Tindercat, i avui intentem doncs, desvirtualitzar tota aquella gent que es connectava. Era un podcast per conèixer gent, per fer bromes sobre temes espontanis que passen dia rere dia aquí a Catalunya, al món, i ja està. I avui ens desvirtualitzem després de tota aquesta pandèmia.
A la trobada s'hi han deixat veure cares ben conegudes, com el cantant Miqui Núñez o el youtuber Carles Tamayo, entre d'altres. De fet, molts dels joves que hi han assistit, mobilitzats a través de les xarxes socials, han volgut posar de manifest el suport a una iniciativa que es percep com a postpandèmica.
I obrim la plana política perquè l'eurodiputada santcugatenca Diana Riba és una de les personalitats afectades pel Catalan Gate.
Segons va publicar la revista The New Yorker, Riba, juntament amb una 60ena de líders independentistes, va ser ciberespiada a través del seu telèfon mòbil amb el programari Pegasus, d'una companyia israeliana que només poden comprar governs. És per això que Riba, en una entrevista a Cugat Mèdia, apunta directament a l'estat espanyol, en el que considera que és un escàndol que cal investigar i regular en l'àmbit europeu per evitar casos com aquest.
Només pot ser un govern el que compri aquest software i, per tant, tenim dintre de l'espai europeu doncs, no, una 27 governs i que crec que li interessi al meu mòbil només hi ha l'estat espanyol. I a més hi ha altres indicis. En la primera notícia que surt del New York, que és el Farrow, ja diu que ha parlat amb personal d'aquesta empresa, no?, d'Israel, de la NCO, i que han confirmat que havien tingut contactes amb l'estat espanyol. Per tant, és evident que que només hi ha o hi ha un màxim sospitós d'aquestes escoltes, que és el govern espanyol.
I seguim amb més notícies, perquè l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert una investigació per una possible irregularitat en l'atorgament d'un complement salarial a una tècnica de l'EMD de Vall d'Oreix.
El procediment s'ha iniciat després de la denúncia presentada per la CUP en què sol·licitava investigar com a presumpta irregularitat l'aprovació d'una modificació de la plantilla i el complement salarial de treballadors on s'incluïa la tècnica de comerç de l'administració descentralitzada que en aquell moment exercia de manera accidental com a secretària interventora. Ara l'Oficina Antifrau investiga aquests fets per concloure si es tracta d'una irregularitat o no.
I acabem aquest repàs informatiu amb una notícia amb clau de salut, perquè la incidència de la grip aquest any a Sant Cugat està en un nivell epidèmic baix, segons els barems del Departament de Salut.
Amb 142 casos diagnosticats fins al moment, la doctora Montse Gavanyac, directora del CAP de Vall d'Oreix, considera que són xifres similars a la mitjana catalana, que també són baixes. La diferència d'aquest any és que el 2021 i el 2020 quasi no es van detectar casos de grip gràcies a les mesures contra la Covid-19, com les mascaretes i la higiene de mans. La doctora Gavanyac també atribueix la sensació que té una part de la població de Sant Cugat que hi ha més grip que altres anys al fet que aquest any, gràcies a les PCR que s'estan fent per detectar el coronavirus, es detecten els casos de grip amb una prova diagnòstica, a diferència de com es feia abans.
Moltes gràcies, Albert, per la informació d'aquesta primera hora d'aquest programa especial de Sant Jordi de Cugat Mèdia. Ara anirem uns minutets a la publicitat, que aprofitarem per traslladar-los de l'estudi Ramon Bernils fins la plaça d'Octavià, i després tornem amb les novetats destacades dels autors de Sant Cugat per aquest Sant Jordi.
Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat. Programa en directe des de la plaça d'Octavià.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què, en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident. Perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Què tenen en comú els lletraferits, els pixamandúrgues, les empoderades del cap i pota i les persones amb galindons?
Rumia tu bé, pensa-hi i reflexiona-hi el que faci falta. Si et cal, barrina i fes anar la matèria grisa.
Sobre aquest i altres enigmes inquietants de la nostra llengua...
Per cada dubte lingüístic trobarem la solució que hi es caigui com l'anell al dit.
Amb Albert Macià i Mar Oñate, del Servei Local de Català de Sant Cugat.
Ah, que no saps que a Sant Cugat hi ha un servei local de català?
Ves, que se'ns gira feina. I on anirà si vols fer un curs de català a tros de passerell? Ai, gent jove petou!
T'explicarem tot això i molt més, però molt més, amb un toc de bon humor i de passió per la nostra llengua.
L'anell al dit, l'últim dimarts de mes a les 10 del matí. A Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, al 91.5 FM i a cugat.cat. Per la olor de cafè dels
matins quan em llevo amb tu. Aquest dissabte, Ràdio Sant Cugat surt al carrer.
Programa especial de Sant Jordi des de la plaça d'Octavià amb autors locals. Tertúlia literària, connexions amb les entitats, premis literaris i amb òpera en directe.
Un bon menú radiofònic de dues hores per gaudir del matí de Sant Jordi.
Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat. A partir de les 11 del matí t'esperem en directe al 91.5 FM.
A 3w.cugat.cat o a la plaça d'Octavià.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, Arnau Cadell i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Els alumnes han elaborat presentacions en grup, en tot el que han après durant la setmana.
Estem participant en un concurs que es diu Big Data.
També ens fan recomanacions.
El plat que jo recomanaré és el sushi.
Podcast que s'anomena La Ruïna.
Ens diuen què els agrada i què no.
A mi la celebració que més m'agrada és el Nadal.
A mi no m'agrada la pizza amb pinya.
L'esport que més m'agrada és el bàsquet.
No m'agrada sobretot la gent que no pensa per què fa les coses que fa.
Em fan molta por les aranyes. Em refereixo a aranyes quan són grans.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
La cançó es diu See You Again.
Perquè recorda els bons moments que van passar llarg a la història.
Els joves santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 del matí a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Programa especial Sant Jordi amb Alba Triadó.
Ara sí, us podem saludar des del bell mig de la plaça d'Octavià. I com us havíem promès, tornem després d'aquesta publicitat amb les novetats dels autors de Sant Cugat. I és que com cada any, les novetats dels autors santcugatencs ve força farcida. Però crec que aquest any, en especial, ha sigut molt prolífic, Albert Soler.
Doncs sí, són 57 llibres d'escriptors de Sant Cugat publicats des del darrer Sant Jordi fins avui, i en alguns casos, amb els quals hem parlat durant aquest any, van aprofitar el confinament del 2020 per esmolar la seva creativitat. I d'aquests 57, te n'he fet una petita selecció, però començo amb una recomanació d'un autor que no és de Sant Cugat. És l'últim llibre de Jordi Amat, que ha escrit la biografia del poeta Gabriel Ferreter, que va viure els seus últims anys a Sant Cugat.
I d'aquí aquest any en celebrem el seu any per recordar el centenari del seu naixement i el 50 de la seva mort.
Doncs el llibre de Jordi Amat es titula Vèncer la por, vida de Gabriel Ferreter, d'edicions 62, i on l'autor ha fugit de fer un retrat de la seva vida com a poeta i s'ha centrat més en la seva complexa vida personal.
Doncs apuntat a la llista, i dels autors locals, què ens recomanes?
Mira, aquest any totes les porres apunten que un dels llibres més venuts, si no el més venut, serà el d'una autora nostra, veïna de Valldoreix, l'últim llibre de l'Empar Moliner, que ha aparcat els reculls de contes per fer una novel·la titulada Benvolguda, amb la qual ha guanyat el 42è Premi Ramon Llull. Benvolguda està protagonitzada per una dona de 50 anys, com ella, i tracta el pas del temps, del matrimoni a aquesta edat i del que l'Empar Moliner considera la drogodependència de la maternitat.
I és que tot el que escriu l'Empar Moliner sempre ens ve de gust de llegir. Per cert, que molta gent li ha preguntat si ella és la protagonista d'aquesta novel·la, però ella diu que no, eh?
Exacte.
Què més tenim?
Et porto més novetats de veïns coneguts de la ciutat que han tret llibre aquest any. Per un costat, el polític d'Esquerra Republicana, Raül Romeva, que ha escrit A l'altra banda del mur, un assaig sobre la vida a la presó, però no tant de la seva experiència directa, sinó de les mancances que hi va observar en els quasi 4 anys que hi va passar.
De fet, quan va publicar aquest llibre el vas poder entrevistar, Albert, en vau poder parlar, i de fet no es mostrava força escèptic, pel que fa a la capacitat rehabilitadora de les presons.
Sí, va ser molt i molt crític amb el sistema penitenciari espanyol.
I seguim amb més novetats perquè la llista és llarga.
Un altre autor mediàtic de Sant Cugat amb llibre és el periodista Jofre Llombart. Amb el seu conte infantil Hi havia una vegada un cos, que va sorgir d'un àudio de WhatsApp que es va fer viral. Durant el confinament, la filla del Jofre li costava adormir-se i ell es va inventar un conte que li va funcionar. Llavors uns amics li van explicar que a ells els passava el mateix amb els seus fills i el Jofre es va gravar explicant el conte i els hi va enviar per WhatsApp. I un dia aquest conte va arribar a una editorial i li va proposar convertir-lo en un conte escrit, i així va néixer Hi havia una vegada un gos.
I de fet no és l'únic periodista local que ha publicat llibre per aquest Sant Jordi.
No, tampoc. També Mònica Planes ha tret una novetat, El petó del capità Kirk. Es tracta d'un recull de 80 històries del món de la televisió que expliquen per què és un mitjà tan potent, per bé o per mal.
I de la televisió L'Univers, perquè un conegut d'aquesta casa també ha publicat un nou llibre.
Exacte, una nova publicació d'una persona habitual dels mitjans de comunicació, el Joan Anton Català. Aquest conegut divulgador científic ha escrit una breu i atzarosa història de la vida, on explica les casualitats que han fet que existeixi la vida humana.
Molt interessant, eh? Tot el que explica sempre el Joan Anton Català. I crec que el periodista Daniel Romaní també té una novetat.
Sí, Cases amb història. És una recopilació dels articles que va escriure per al diari Ara, on explicava la història de molt desconeguda que hi ha darrere d'algunes cases que hi ha en diferents ciutats catalanes.
Ens estàs posant molts deures per aquest Sant Jordi. Jo no tinc clar que tinguem temps de llegir-ho tot, Albert.
I encara no hem acabat. Si em queda temps, te'n destaco alguns altres molt ràpidament.
Mira, ràpid, eh?
Vinga, des del País dels Blancs, d'Osman Omar. El Infierno y Texas, de Xavier B. Fernández. La Ciudad y el Humo, de Joan Beà. I 12 galàxies i una corbata de petitos, de Jordi Brizo.
Precisament d'aquí pocs minutets podrem parlar amb en Jordi Brizo, l'àlies del Jordi Cabrerizo, de la seva òpera prima. També ens acompanyarà un altre autor que podeu afegir a la llista, que és en José Luis Muñoz, que no ha publicat un llibre, sinó dos, aquest any. Li preguntarem com s'ho ha fet, però segueix, Albert, que em sembla que encara tenim novetats editorials. Made in Sant Cugat. Rapidet, rapidet.
Vinga, sis més, molt ràpides. Camins de desig, de Carles Castell. No en cap altre lloc, de Mallol de Gràcia i Marta Gustems. L'amor a l'art, de la Tània Juste. La vida elàstica, del Dani Vilaró. Però què le hace la música a mi cerebro, d'en Jordi A. Auset. I no vull acabar sense recomanar l'últim llibre del nostre mediàtic particular, el conegudíssim a Sant Cugat, Eduard Gené, amb el seu thriller Assassinat a la Sala Capitular. Crec que no hi ha llibre més santcugatenc per aquest Sant Jordi. Eduard Gené, més pedra i sang.
Doncs no, la marca Sant Cugat està inscrita en pedra o en tinta en aquest llibre. De fet, a l'Eduard el trobareu a partir de la una del migdia signant els exemplars a la parada del celler de llibres. Albert, moltes gràcies per aquestes propostes. No hi ha excusa, perquè en tenim per tots els gustos i per totes les edats.
Me'n vaig a comprar-ne, ja.
I tenim molta feina, molta feina. Qui segur que també té molta feina és la nostra alcaldessa, Mireia Ingla. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens necessitem els auriculars i el micròfon, que estem acostumats a fer-ho des de l'estudi, oi, alcaldessa, quan fem aquestes entrevistes.
Sí, sí, ara estava
avançant. I ara ja ho tenim tot a punt, cap problema. Déu-n'hi-do, quina pila de novetats literàries que ens ha proposat l'Albert. 57 llibres d'autors i autores de Sant Cugat. No sé si ha tingut l'oportunitat de llegir-ne algun.
No, sí, alguns sí, pensava que anaves a dir si els havia llegit tots.
Ostres.
No, encara no he tingut l'oportunitat, però sí que som una ciutat molt prolífica en autors i en autores, escriptors i escriptores, que a més la setmana passada, no, fa dues setmanes, just abans de Setmana Santa, vaig tenir l'oportunitat de poder-los saludar a tots ells, i la veritat és que molts d'aquests llibres sí que els havia llegit, perquè alguns, com tu explicaves molt bé, s'havien escrit durant la pandèmia. Crec que aquesta pandèmia, una de les coses bones que potser podríem dir que ha passat és que hi ha hagut molta gent que ha decidit explicar experiències o simplement novel·les i ficció. Potser ha tingut més temps i més oportunitat per escriure, també segur que hem tingut més temps i oportunitat per llegir, i en tot cas doncs ja els tinc pendents.
Fantàstic. No sé si vostè és matinera, alcaldessa, sobretot un dia com avui, tot i que la previsió del temps ens feia patir un xic a tots i a totes, però ha pogut fer una primera volta pels carrers de la ciutat?
Ho he fet i malgrat el temps, doncs tothom encara aquest Sant Jordi amb moltíssima il·lusió. I és que aquesta és una festa que agrada molt a tothom, però certament després d'aquests dos anys pensem que el 2020 no va haver-hi Sant Jordi. És aquelles decisions doloroses que he explicat en moltes ocasions, allò que em deixes de fer.
El seu primer Sant Jordi,
exacte,
oi?
Exacte, el Sant Jordi que no vam poder fer i les, bueno, tantes coses que no vam poder fer. L'any passat vam fer un Sant Jordi, però no era un Sant Jordi complet, i per tant aquest any és el Sant Jordi que estàvem esperant, que a més hem tret ja les mascaretes i per fi ens podem veure les cares, que en teníem moltes ganes, i encara que sembli un tòpic, necessitàvem precisament fer una celebració conjunta de carrers plens de gent, de riuades de persones comprant llibres, comprant roses. Hi ha molta gent que ha fet ja la feina de bon matí, m'he trobat amb molta gent
previsora, la
molt ciutat. Previsora, ja amb les roses i amb els llibres, però en tot cas serà un dia fantàstic i convido a tothom que el pugui gaudir. I el temps al final ens està acompanyant i estic convençuda que aconseguirem doncs mantenir aquest temps a ratlla.
Aquesta pluja a ratlla, eh?
Això mateix.
Que passi de llarg almenys avui.
Almenys avui.
Us ho explicava ara mateix, eh? Tercer Sant Jordi com a alcaldessa, els dos primers, el primer no el podem considerar ni un Sant Jordi perquè malauradament estaven tots i totes tancats a casa, el segon va ser molt descafeinat i aquest sí, més o menys, si la pluja ens ho permet, que de moment és així, serà com, per dir-ho d'alguna manera, el seu primer Sant Jordi com a alcaldessa amb certa normalitat. Fa especial il·lusió viure una diada com avui com a alcaldessa.
Em fa molta il·lusió. De fet, em fa molta il·lusió moltes coses perquè, com m'explicaves molt bé, ara m'acabava de trobar una senyora que em deia és que mira que hem tingut mala sort tots plegats, no?, per haver deixat de fer tantes coses, no? I no només hem deixat de fer coses, sinó que hem hagut de fer coses que mai ens pensaven que havíem de fer, que això encara és pitjor, no? Però en tot cas, optimisme, molt optimisme, perquè el que és molt important és també el Sant Jordi també representa, a banda de gaudir dels carrers i les places de la ciutat, doncs també doncs, que els llibreters, no? Que tota la gent que ven roses, i que també és una oportunitat aquest dia, i per tant jo els desitjo que avui tinguin molta sort, i n'estic convençuda, sabent com ser, com és aquesta ciutat, que es volca al carrer amb aquelles festes tan importants, que és un orgull fer d'alcaldessa d'una ciutat on hi ha tanta gent que té ganes de gaudir d'aquestes festes, i que per tant doncs, avui serà un gran dia i estic molt contenta.
Doncs aprofito que la tinc aquí, que avui és el dia de Sant Jordi, és el dia dels llibres, i aquesta ciutat és una ciutat de llibreries, una ciutat de biblioteques, eh? En tenim una gairebé per cada districte. Una de les que estan projectades és la biblioteca de la Biblioteca Central, que haurà d'anar al Parc de Ramon Barnils. Ens pot fer 5 cèntims un resum d'en quin punt es troba aquest projecte?
Aquest ara mateix és un projecte que m'ha anat perfilant, perquè és un projecte de molta magnitud i per tant valia la pena doncs fer-ho amb la calma, perquè va més enllà d'una simple biblioteca, no? Hi havia molts espais complementaris. Crec que ara és l'hora de pensar equipaments que es puguin obrir a la ciutat, que siguin molt polivalents, que ens serveixin per fer moltes coses. Aquesta és una ciutat amb molta vida, que es fan moltes coses alhora, i que per tant doncs, ens cal trobar aquests espais per donar-hi cabuda, però que ara mateix doncs, per tant encara tot això només és un projecte.
Doncs segur que en parlarem
en
els pròxims mesos, fins i tot els propers anys, perquè ja ho dèiem, seria una biblioteca d'unes dimensions molt considerables. No sé com té, alcaldessa, l'agenda d'avui, si li permetrà potser fer allò que potser a nivell personal li vindria més de gust, que és estar al costat de la gent, passejar per la ciutat. A mi sembla que comença a sortir el sol, fins i tot.
Sí, sí.
Ho podrà fer?
I tant, aquesta és una de les coses més boniques de fer d'alcaldessa, poder passejar per la ciutat i parlar amb la gent, i també buscaré llibres, i també ja m'han regalat la rosa.
Ara li preguntaré tot això, seré una mica indiscreta,
no,
si
no,
em permet.
A mi ja m'han fet la feina avui, aquest matí, ja m'he trobat les roses, sabent com saben a casa meva, que és difícilment em veuran gaire durant el dia, però en tot cas, insisteixo, és un gran dia, m'agrada moltíssim, és un dia d'aquells que ens fa sentir orgull de país i també orgull de Sant Cugat.
Ara parlem d'aquesta diada, que diu que li agrada moltíssim, que ens fa sentir orgull de país, no? I orgull de ciutat, és un dia molt maco i molt català. Li agradaria que la diada fos festiu?
Bé, aquest és l'etern debat que tenim cada vegada, i jo crec que hem d'allunyar-nos d'aquests debats, perquè jo crec que el Sant Jordi ha calat prou a la nostra societat, al nostre país, com perquè la gent el celebri sempre, passi el que passi. Però en tot cas crec que mentre no sigui festiu té aquest punt també, tot i que enguany el ser dissabte és com mig-mig, no? Per tant, el Sant Jordi és bonic, tant si és dilluns, com si és dissabte, com si és diumenge, estic convençuda que sempre serà la nostra festa.
Ara explicava que a casa seva són previsors, que
sí.
Sabien que vostè tindria un dia de plena activitat per aquest Sant Jordi i que ja entren la feina feta. Quin llibre li han regalat?
No, el llibre encara no.
El llibre
encara no, perquè clar, a primera hora del matí, quan hi he sortit, encara no hi havia les parades dels llibres ni les llibreries obertes. Segur que tindré llibres, perquè llegir és una de les coses que més m'agrada fer. I tot i que ara no tinc molt temps per fer-ho, però sempre busco un forat. De fet, aquestes vacances de Setmana Santa ja he tingut l'oportunitat de llegir un llibre de l'Empar Moliner, de la novel·la benvolguda de l'estimada Empar Moliner. Que
possiblement
passat...
que serà un d'aquests, més
llegits. I tant, seguríssim, i el recomano molt perquè és molt divertit. L'Empar és una dona extraordinària, però que també és una gran escriptora. I per tant, doncs, jo vaig fer una part de la feina aquestes vacances de Setmana Santa, i en tot cas avui... Doncs tots els llibres que em regalin seran benvinguts, i jo també faré regals de llibres.
A qui regala llibres, l'alcaldessa?
Jo regalo llibres a la meva família, al meu marit, als meus fills, a la meva filla. I de fet també la setmana passada, perquè avui no la podré veure, jo també li vaig fer un regal, un llibre a la meva mare, que també és molt bona lectora.
Els té triats, els que regalarà la família, o els triarà passejant i deixant-se recomanar pels nostres llibreters i llibreteres?
Tinc més o menys pensat, Tinc més o menys pensat, perquè a més tots són molt lectors. Tinc la sort de tenir uns fills molt bons lectors, i per tant m'ho he de mirar bé.
No es pot improvisar.
No es pot improvisar, perquè això de, és que això del llibre és molt personal, eh? A vegades els, bon, els bons lectors diuen allò de jo me'l vull escollir jo.
Sí,
s'ha de...
Aquí també hi ha el paper dels llibreters, eh? Que en tenim a la pila de molt bona qualitat.
Tenim uns...
Que saben recomanar...
Uns grans professionals i en un dia com avui, malgrat la gent, doncs sempre t'atenen perfectament i per tant estic convençuda que trobaré allò que busco.
I acabem aquesta entrevista, alcaldessa, perquè l'hem de deixar lliure, perquè té un acte molt bonic, també, sí. Dos quarts, té un casament.
Tinc un casament, que també és una cosa molt bonica de fer, com a alcaldessa, de les coses més boniques que faig, sense cap mena de dubte, i a més, casar-se el dia de Sant Jordi, bueno, ja em sembla ja el, bueno, el súmum de bonic, ja.
És romàntic fins i tot, eh? La part de l'amor, la part de la literatura.
Estic emocionada i tot, sí, sí.
També,
sí,
segur sí. Que aquesta data quedarà marcada al calendari d'aquesta parella. Sí. Abans d'acomiadar-nos, ens ha dit que llegi Benvolguda d'Empar Moliner i ens l'ha recomanat moltíssim, a més aquesta autora de Vall d'Oreix. Ens fa una altra recomanació literària per aquest Sant Jordi?
Sí, bé, tots els, aquests autors santcugatencs que heu anat explicant, m'ha fet molta gràcia quan dieu el llibre santcugatenc per excel·lència, el llibre de l'Eduard,
sí,
de l'estimat Eduard Gené, que també el tinc i també el tinc allà començat, però és una novel·la, està esperant el... a l'Eduard, diu, estic esperant la teva crítica, alcaldessa, i per tant jo crec que també està molt bé, i això es pot culminar més al Nadal, quan, per poder anar a gaudir de l'espectacle, que a més és un espectacle que en aquests anys tampoc no l'hem pogut fer per culpa de la Covid,
no.
Per tant crec que és una bona combinació.
A més tenim temps fins Nadal de gaudir-lo, aquest
sí,
llibre
sí.
De l'Eduard Gené. Alcaldessa Mireia Ingla, moltes gràcies per acompanyar-nos, que tinguin molt bon Sant Jordi.
Gràcies, Alba.
I que vagi fantàstic aquest
Igualment.
Casament.
Igualment, moltes gràcies.
Bona diada.
Bona diada a tothom, gràcies.
I qui ens espera és la nostra companya Sara Vella, que està acompanyada per la Sílvia Ferrer, que la tenim per la plaça, i si no vaig errada, la tenim en una de les parades de llibres d'aquesta plaça, el celler de llibres. Sara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, estem aquí. Jo t'estic veient, de fet.
Ah, ara et buscaré. Ah, sí, us podem saludar. Et veig amb el Pablo.
Sí.
Escolta, pregunta-li al Pablo com va. Tenim sol. Sembla que tenim sol.
L'Alba ens comenta que fa molt bon dia. T'ho esperaves?
Bueno, jo la veritat m'esperava que ja estigués plovent. Afortunadament, de moment s'està obrint, està aguantant el sol. Que ens caurà aigua, això ho tinc claríssim. Però, bueno, mentre puguem aguantar, tirem-hi endavant.
I tant. Com ha estat aquesta tornada a la plaça d'Octavià després de 2 anys?
Doncs la tornada ha estat meravellosa. Teníem moltes ganes de tornar a un Sant Jordi amb normalitat, podent saludar a tothom, poder veure'ns a les diferents llibreries, que tenim molt bona relació i ens portem molt bé. I, home, és un gaudi el poder estar amb ells i el poder compartir la plaça d'Octavià tots junts, perquè és el lloc emblemàtic per fer Sant Jordi.
Explica'm una cosa, jo no sóc gaire matinera, m'agrada molt dormir. Com són els clients de primera hora del matí?
Doncs mira, el client de primera hora del matí, normalment, amb un dissabte normalment és aquella persona que surt a treure el gos, aquella persona que diu, ui, després hi haurà molta gent, escolta, m'avanço i vaig ara, i pocs més. Llavors sí que tens algú que torna i dius, tu vens de festa, tu no vens, no t'acabes de llevar, no? Però bueno, molt bé, molt bé.
I què esteu venent més per ara?
Mira, s'està venent molt, perdona, em truquen per telèfon, s'està venent molt el Santiago Posseguillo, el Roma soy yo, s'ha mogut moltíssim el llibre del Jordi Brito, el 12 galàxies i una corbata de patitos, s'està movent, jo que sé, és que hi ha moltes coses, estan funcionant molt i molt bé, la Sílvia Soler, per exemple, es mou molt, la Laia Vilaseca també, déu-n'hi-do el que s'ha mogut. No sé, és com molt variat aquest any. La gent està agafant coses molt diverses.
D'acord. I ara, Pablo, de moment no et puc explicar per què, però m'havies d'explicar una història d'amor, oi?
Ui, una història d'amor. Va, t'explico una història d'amor, la meva, però és una història molt friqui, eh? Molt friqui. Doncs mira, jo recordo l'any... Fa molts anys, hi havia... Encara teníem Riera, aquí a Sant Cugat i tot, que vaig anar amb unes jornades que organitzàvem al club del joc a sac, d'aquí de Sant Cugat, i unes jornades de jocs de taula i jocs de rol. Em vaig apuntar a jugar una partida de rol i sembla que l'únic que s'havia apuntat era jo, i la persona que organitzava la partida de rol era una noia molt maca, molt simpàtica. Vam acabar jugant a la brisca amb un tarot que hi havia per allà, i ara fa ja més de 25 anys que estem casats.
Sara.
És una història d'amor friki.
Friki, molt maca, i tant.
Ens encanta aquesta història d'amor friki que diu el Pablo, i la gent no ho sap, però és que jo us vull posar un repte. Jo veig que us heu avançat perquè segur que m'heu espiat el guió. I és que, companyes, jo tinc una missió per vosaltres. Avui també volem celebrar l'amor. I per fer-ho, us necessito. I ja veig que heu començat a fer feina. Esteu disposades o no a ajudar-me en aquesta missió?
I tant, i tant.
Vinga.
Volem saber històries.
Voleu saber històries? Doncs el que necessito és que pregunteu als santcugatencs i les santcugatenques que són a la plaça, que us expliquin la seva història d'amor, la que més ens agradi de totes aquestes que recollim. La primera ha sigut la d'en Pablo. Se'n donà una capsa de bombons inspirada en el conte de la Caputxeta Vermella i una rosa de xocolata a la mar de dolça, gentilesa d'Efímera Chocolates. Què us sembla?
Perfecte, em sembla un premi molt maco.
Doncs moltes gràcies, Sara, moltes gràcies, Pablo, per dedicar-nos a aquest temps. Nosaltres tornem a la taula perquè seguim en feina. Sara, et connectem d'aquí poquet per la plaça.
Molt bé, gràcies, Alba, adeu.
Adéu-siau. I és que Sant Jordi és una data assenyalada pels escriptors i escriptores, un dia en què la literatura i els llibres són els protagonistes. Com viuen els autors aquesta jornada? Quina feina i quin camí hi ha al darrere de cada llibre que acaba a les nostres mans? En parlem amb el Jordi Brizo, que és l'àlies de Jordi Cabrerizo, ho direm perquè si no el seu pare se'ns enfadarà, que acaba de publicar el seu primer llibre, 12 galàxies i una corbata de patitos, i el José Luis Muñoz, és un autor d'una seixantena de llibres, guardonat amb més d'una vintena de premis literaris, com el Tigre Juan, la Zorín, la Sonrisa Vertical, Café Gijón, Ignacio Aldecoa, Francisco García Pavón i el Camilo José Cela, i me'n deixo uns quants perquè ja em dic que són una vintena. Molt bon dia a tots dos companys.
Em deixes l'últim premi que he guanyat, que és el Carmen Martín Gaite.
Ara en parlarem d'aquest José Luis. Tenia aquí al costat el Jordi Brizo, que amb la connexió amb el Pablo, que ens deia els llibres que s'estan remenant, que diu que està sent variat i que ho celebrem, celebrem que la gent triï llibres variats, que no anem només als tòpics. Hi havia el teu, la teva òpera prima, que acabes de publicar.
I no m'esperava gens aquest comentari. Després, el Pablo, no sé si està veient-nos, però moltes gràcies per la feina que feu, que és una passada.
Després segur que el podeu anar a publicar. De fet, ho explicàvem, Tots dos heu tret obra aquest Sant Jordi. Jordi, tu, el teu primer llibre, 12 galàxies i una corbata de patitos, i en José Luis no n'ha publicat un, no. N'ha publicat dos.
Dos,
aquest de 2022. El primer de la trilogia Libertat, de Broder, i fa just dues setmanes, recent sortit del forn, podríem dir, La Bahía Humeante, el guardonat amb el sisè premi de narrativa Carmen Martín Gaite, aquest que ara ens anunciaves. Moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Feu-nos 5 cèntims. Què trobaran els lectors a les vostres novel·les? Jordi, la teva està marcada per la fantasia espacial per un costat i per l'humor.
Exacte, sí, és una òpera espacial, una aventura que tot succeeix a l'espai, naus, una mica aquesta idea, però és sobretot i per sobretot jo crec una novel·la humorística. O sigui, és comèdia i és entretinguda, és diversió, són capítols molt curts, és totalment una novel·la per entretindre's i per llegir. Per tenir al costat el lavabo, per exemple, és perfecte. Sí, com a novel·la de vàter, és estupenda.
Apuntat, Si volem riure, ens l'apuntem. José Luis, jo llegi que tu has tornat una mica als teus inicis literaris, marcats per la literatura fantàstica. Ara parlàvem que el Jordi també s'havia atrevit amb aquesta primera novel·la. És així?
Bueno, en realitat les dues novel·les que es publiquen aquest any, que és Brother, Brother Libertat, que és la primera part d'una trilogia, i La Bella Humeante, són dues novel·les negres, O sigui, jo, diguéssim, vaig iniciar la literatura negra, no? I vaig ser un dels pocs supervivents de la primera setmana negra de Gijón, no?
De fet, llavors, ets un dels puntals de la literatura negra de l'estat espanyol.
Això mateix. I llavors, doncs, bueno, aquest any, després de publicar, perquè vaig publicar a finals de l'any passat un llibre molt maco, que és un llibre de contes infantils, que la vaig publicar a la meva neta, Paula, que es diu Cuentos para Paula, que per cert l'entrevistareu ara a Cugat Ràdio, al programa
a partir de la
Lletres
una,
i Música.
Lletres i música amb la Mari Carmen Cinti.
Això mateix, amb la Mari Carmen Cinti, estarà la meva neta, Paula. I, bueno, pues he tornat, diguéssim, als meus orígens amb dues històries que són dues històries molt negres, però Brother està ambientada als Estats Units, que és la primera part d'una trilogia, per parlar una mica de la part fosca dels Estats Units, no? O sigui, de l'altre costat de l'American Way of Life, no? Que venen dels Estats Units, que és una societat que està molt bé, que és molt feliç, pues no, però realment hi ha moltíssima marginalitat. I l'altra és molt diferent, també és una novel·la negra, però és una novel·la negra que està ambientada a Islàndia. Islàndia és un país que és una meravella, el vas visitar fa uns 3 anys i llavors vaig prendre moltíssimes fotografies, moltíssims vídeos, vaig prendre notes, i d'aquí ha sortit aquesta novel·la, La Bella Humeante, que és una novel·la negra, però que té que veure molt també amb la literatura, perquè es tracta d'una vengança que hi ha d'un escriptor contra un tòtem literari que l'ha usurpat la seva novel·la, no? Llavors va, diguéssim, a Islàndia per ajustar comptes.
Acabem de començar el programa, tot just a les 11. Sant Jordi és un dia especial, jo diria, per tots els catalans i catalanes. Ens fa tots molta il·lusió. Però com a escriptors, fa especial il·lusió viure aquest Sant Jordi? Jordi, més el teu primer any com a escriptor.
És el meu primer Sant Jordi havent publicat, clar, sí, em fa especial il·lusió. Sempre m'ha agradat moltíssim, la Diada de Sant Jordi. I sempre, bueno, ja de normal jo compro molts llibres, però per Sant Jordi doncs encara una mica més. Però poder veure una parada, pues, a les que jo normalment vaig a comprar, poder veure el meu llibre allà, és per mi és una passada. Sí.
José Luis, tu ja tens llarga trajectòria amb Sant Jordi, eh? 60
sí,
publicacions.
Ja porto, ja, penso que ja porto 25 Sant Jordi o més, no?
Però bueno, fa il·lusió, sempre, no?
Home, fa moltíssima il·lusió. I sobretot seria perquè aquest més o menys és el primer Sant Jordi amb normalitat, no? Sense mascaretes. I, bueno, i es veu que el temps més o menys acompanya, més o menys. Esperem
que aguanti, esperem que aguanti.
Que aguanti, que aguanti. I bueno, i és una festa extraordinària, no? És una festa extraordinària que és pròpia de Catalunya, no? Que tothom se'n va a casa seva amb un llibre i amb una rosa, no? I això és molt important, tant per als escriptors com, diguéssim, per les editorials.
Deixa'm dir-me una cosa pels escriptors i les editorials, que ens encanta Sant Jordi, ens agrada molt veure tanta gent mirant llibres, però també ens agradaria que Sant Jordi fos extensiu tot l'any, eh? Que no ens en recordem només dels nostres autors i la literatura aquest dia tan bonic, que sí que és important, però que la resta de l'any doncs, seguim gaudint de la literatura. Jordi, parlàvem, la teva primera novel·la, què és el que et fa fer clic per dedicar-te a escriure?
Buf, vale. Jo penso que sempre ho he volgut fer, és una cosa que tenia en ment i sempre pensava, algun dia, no? Algun dia ho faré, algun dia ho faré. I vaig començar una mica abans de la pandèmia, però se'm feia tot una mica difícil de trobar el temps per fer-ho. I en el moment del confinament vaig dir, bueno, doncs ara, si no hi havia un moment perfecte...
Aquesta pandèmia que ha donat temps a...
Aquesta pandèmia tan
per
horrible...
Per fer moltes coses, no?
En molts aspectes, amb això a mi va anar molt bé. I vaig dir, ara tinc el moment, tinc l'espai, tira endavant. I em vaig... Bueno, vaig crear-me l'hàbit que després he pogut mantenir després de seguir escrivint.
Ara parlarem d'hàbits i de tècniques que feu servir els escriptors. José Luis, tu te'n recordes què és el que et va fer decidir per començar a escriure el teu primer llibre?
Home, a veure, jo sóc un bitxo molt estrany, perquè jo vaig començar a escriure als 6 anys. Era un nen petit i ja era una cosa molt rara.
Jo,
i era un... Sempre estava a les biblioteques, els meus amics petits estaven jugant a futbol i estava llegint. Però bueno, la culpa la va tindre el meu pare, que tenia una biblioteca extraordinària, no? Llavors jo sempre, diguéssim, m'he criat entre llibres i entre biblioteques, no? El que passa és que jo estava escrivint per mi mateix, no? I llavors, quan tenia 33 anys, això ja fa una muntanya de temps, doncs vaig decidir, dir, mira, em vaig presentar un parell de premis a veure què és el que passa. Ostres, una cosa increïble. Vaig guanyar el mateix any el premi Tigre Juan i a continuació el Azorín. I dic, ostres, llavors, i dic, guai, doncs el millor
és
que...
Dos d'una tirada. Amb les primeres obres?
Les primeres obres, sí, les primeres obres.
Jordi, les primeres obres. Que hauràs de demanar algun consell,
és que, sí,
que sempre
exacte.
Va bé.
Però no s'hi val, que em fico al costat un llistó tan alt.
I llavors va ser
que... Si pots prendre nota, José Luis, apuntant. Que sabeu de l'experiència.
I llavors va dir, ostres, pues serà que el que escric pues, interessa a la gent i als jurats, no? I a partir d'ahí ja es va desenvolupar una carrera pues, que dura fins ara, no?
Ara el Jordi, quan ens explicava, no?, que el va fer decidir a fer aquest clic, a dedicar-se a l'escriptura, que la pandèmia ja ha tingut el seu paper important perquè ens ha portat moltes i moltes coses negatives, però també ens ha donat temps, no?, per dedicar-nos el temps a nosaltres mateixos i a fer coses que el dia a dia i les rutines ens treuen. Parlaves de la metodologia, de dedicar una mica de temps cada dia a escriure. Seguiu una metodologia? És una feina com qualsevol altra que requereix el seu horari laboral? O a veure com
sí,
ho encareu
o sigui,
cada un, perquè cada bueno, escriptor
clar, suposo
que és un món.
Exacte, cada persona.
Digues, Jordi.
Però jo penso que bueno, el consell que et poden donar millor a l'hora d'escriure, si de, que, vull escriure, què has de fer? Pues escriure. Si el que has de fer és escriure i no parar d'escriure. No hi ha cap truc més important o més d'això.
Que aquest, no?
Intentar escriure cada dia. I hi ha dies que estàs millor, dies que estàs pitjor, però intenta escriure igualment. I, no sé, sí que és veritat que potser doncs si un dia estàs molt d'això, doncs, bueno, doncs tira milles i escriu...
La imaginació, no? O estàs sí. inspirat.
Exacte, estàs inspirat, doncs tira milles i potser un dia acabes escrivint menys perquè no estàs tan... Però jo crec que és important seure's davant de l'ordinador i...
Treballar.
O a mà,
Stephen King diu, treballar, que exacte. Té un horari laboral, que és sí, l'horari d'escriure 8 hores, 4 hores escrivint i 4 hores llegint. Sí. En parlava ara el José Luis, la importància de la lectura per un escriptor.
Sí, també. Sí,
no sé si segueixes la mateixa metodologia, José Luis.
Sí, bueno...
O si ha anat evolucionant amb els anys.
Sí, jo he escrit tots els dies, eh? El que passa que jo abans era un escriptor de nit, o sea, escrivia de nit.
Clar, és que no? La novel·la negra...
La novel·la negra, clar.
Com s'ha d'escriure de dies?
Amb un got de whisky allà al costat.
No? És veritat això, no?
Sí.
Hi havia whisky?
Havia whisky, sí. Al meu despatx hi ha una ampolla de cardú i un got de whisky. Sí,
ens estàs donant la imatge perfecta, eh?
Sí que és veritat, sí que és veritat. Però, bueno, a part de bromes, jo crec que sí. Realment, per escriure s'ha de tindre una disciplina i s'ha de prendre, diguéssim, l'escriptura com un treball i la formació fonamental d'un escriptor, i això ho dic sempre, és llegir. Perquè últimament s'estan veient molts escriptors que no han llegit i això és impossible. O sigui, això és impossible. O sigui, diuen, no, jo m'he posat a escriure. Dic, hòstia, i què és el que has de dir tu? Diu, ah, però no, jo no he dit res. Home, no. No pot ser.
No seria el consell que donaríem per començar a escriure, eh? Primer llegir,
i després escriure. Això mateix.
Aprofito que ens expliques la importància de llegir per poder escriure, per preguntar-vos quins són els vostres referents literaris, perquè de ben segur que els teniu, Jordi.
Hòstia, és que són molts. Potser diria Terry Pratchett en el sentit del... que, vamos, sí, és algo impossible d'arribar al seu nivell, eh? Però a nivell d'humor i de comèdia potser Terry Pratchett seria el meu referent. Que per cert ara està sortint en català, editat per Mai Més, crec que es diuen, i és unes edicions superxules. I, hòstia, és que no ho sé, perquè llegeixo novel·la negra, hi ha molts autors que m'agraden també, sense ficció, no, és que no et sabria dir, la veritat. Clar, si me'n puc anar com a Isaac Asimov i coses super... No? Però coses com potser més actuals, o que hagi agafat més noves, doncs Juan Gómez Jurado, que fa novel·la negra, m'agrada molt. Mira, no sé.
Tens el José Luis que te'n pots recomanar, a part de les seves, clar,
estic segur, perquè en llegeixo,
una llista
però...
llarga de novel·la negra.
Sí, dins de tot el que llegeixo, que novel·la negra és un petit tros, no? Pues segur que em podria recomanar moltíssims, i tant.
José Luis, a tu qui et va inspirar, no? Qui t'ha marcat en la teva manera d'escriure?
Ostres, pues bueno, molts autors. Jo crec, per exemple, m'ha inspirat moltíssim Julio Cortázar em va inspirar moltíssim, sobretot per escriure conte, no? Perquè jo també he publicat 8 llibres de contes, no? Llavors, Cortázar està molt present als meus escrits curts, no? Després, bueno, ja, diguéssim, els clàssics de la novel·la negra espanyola, com Manuel Vázquez Montalbán, González Ledesma, que els vas conèixer personalment, a l'Andreu Martín, que per cert, que viu aquí, a Sant Cugat també.
Ens ho apuntem per convidar-lo un dia convidar-lo, i parlar de literatura.
Sí, home,
i
clar, tant. Clar que sí, és veí nostre. I després, bueno, si diguéssim, a mi els llibres que t'han impactat més, doncs, ostres, bueno, hi ha un escriptor que m'agrada moltíssim, no té res a veure amb la novel·la negra, però jo l'admiro una barbaritat, que és l'Enrique Vilamatas, m'encanta, o sigui, per mi l'escriptor espanyol que t'agrada més, Enrique Vilamatas, sempre estic esperant el proper llibre.
El recomanem, per aquest Sant Jordi, també.
Sí, tant. I llavors, i de literatura universal, doncs, bueno, hi ha un parell de llibres que per mi són icònics, que és un és La muntanya màgica, de Thomas Mann, i després hi ha un altre que m'agrada moltíssim, que és Bajo el volcán, de Malcolm Lobrin, i aquests llibres són, diguéssim, els que més m'han impactat.
Jordi, tu has publicat la teva primera novel·la, però per preparar una mica el guió del programa, jo et vaig fer un truc fa un parell de dies, i em vas dir, tot i que no em podia avançar gaires detalls, que a finals d'any tindrem una sorpresa i tindrem una segona novel·la, i que, de fet, la tercera ja està començant-se a gestar i que n'estàs molt orgullós. Sí, José Luis, sí. La tercera ja va.
Bueno, la tercera, escrivint la tercera.
Bon ritme porta.
Bueno, sí, la segona, tinc firmat contracte, però encara no puc...
Ho mantenim en secret, fem un petit avançament.
Però bueno, està guai, és una editorial que és una mica més gran, sí que em sento que estic com fent un progrés, i la tercera, acabant-la. Que ja veurem. Que ara quan estan parlant de referents...
Tens pot avançar, va, digue'ns alguna cosa.
Volia desviar el tema, però no em deixa.
Digue'ns alguna cosa.
Bueno, és una distopia juvenil, això sí que puc avançar. És novel·la curta, aquesta. És que no sé què més puc avançar.
la veritat. Crec que sortirà, primer sortirà com en una plataforma digital per subscripció, bueno, una cosa que jo no domino molt.
Vale.
I després sortirà en paper, sortirà en català i castellà, perquè aquesta la vaig escriure alhora en tots dos idiomes.
D'acord.
I no sé si puc dir gaire més.
Vinga, doncs ens esperarem.
Jo crec que per Nadal.
Ens esperarem a que ens ho anunciïs i així ho publicarem a Cugat Mèdia. José Luis, ho dèiem al principi, ets un dels puntals de la novel·la negra al nostre país i a l'estat espanyol, un gènere que, com el true crime, sembla que torna a agafar embranzida, torna a estar de moda i en auge. Per què?
Bueno, jo crec
que sembla que
són...
té, que ens enganxa
sí,
tant?
Sí, ens enganxen les històries truculentes i els criminals i totes aquestes coses i les pel·lícules que ens fan patir, no? És una cosa que realment és un tema pels psiquiatres, no? Però jo sempre dic que els escriptors de novel·la negra són gent molt pacífica, perquè com m'atenten a les nostres pàgines...
Ho deixeu tot a la ficció i això a la vida
ficció,
real.
És a la vida real sobre les persones magnífiques. No es barallem mai.
No sou sospitosos, doncs, eh?
No, que va, que va.
Habituals?
Que va, que va.
I què ha de tenir una novel·la perquè funcioni? No sé si tots dos hi ha una llista d'ingredients a l'hora de que us poseu a escriure que no poden faltar. Ja sé que simplificar molt, sí, en pocs minuts.
Penso que és perillós potser ficar-se a escriure pensant això. O sigui, crec que el principal és escriure alguna cosa que t'agradi tu o que a tu t'agradaria llegir, potser, més que pensar que els agradarà els altres, perquè al final és a saber.
Hem de ser honestos amb nosaltres mateixos a l'hora d'escriure.
Sí, o sigui, és, jo escric i si ho llegeixo i a mi m'agrada i és algo que jo llegiria, i, doncs, jo penso que si m'agrada a mi li pot agradar a un altre, no? Més aviat això.
No sé si penses igual, José Luis.
Té tota la raó, eh? Sobretot jo crec que s'ha d'escriure per un mateix, eh? Si després agrada als lectors, fantàstic, però has d'escriure per tu mateix i sobretot has de fugir de les impostures, no? Perquè hi ha una sèrie d'autors que escriuen per al seu públic. No, per mi això no és literatura.
Ara us faré una pregunta, si faríeu un pacte amb el diable. Ahir els companys de Catalunya Ràdio entrevistaven a Jon Esbo, que avui és a Barcelona signant llibres, un dels grans autors de la literatura negra, i ell deia que estava gairebé segur que faria un pacte amb el diable per escriure una obra mestra, dedicar 2 anys de la seva vida a escriure una obra mestra, però que ningú la descobrís mai. I estaríeu disposats?
Uf.
O no?
Jo no, eh?
No.
Una obra mestra que no coneixi ningú.
No.
Pues, home.
Clar, és que s'ha d'escriure per un mateix, però sí que tots tenim aquest punt de que volem que ho llegeixin els altres, no?
El reconeixement, no? Al final
home,
de la feina.
Que bo que és aquesta novel·la, que bona que és. No fotem.
Tu sol a casa llegint-la. Oh. No.
Doncs escolta...
Perquè els escriptors tenim ego, eh? Tots,
ja ho veig.
Tenim ego, eh?
Però heu sigut molt honestos.
Home,
no m'heu dit mentides.
Home, clar.
Ja acabem aquesta tertúlia ja, tant de bo ens poguéssim allargar molt més, eh? Proposarem per l'any que ve un programa de 12 hores per Sant Jordi, perquè de talent a la ciutat no en falta. Més enllà dels vostres llibres, recordem, 2 llibres al José Luis aquest any, més el del Jordi, que els podreu trobar a les llibreries. Faríeu alguna recomanació als nostres oients i a tots els santcuatencs i santcuatenques que són a la plaça i que encara no ho tinguin clar per llegir aquest Sant Jordi? No cal que siguin novetats, a vegades els clàssics o llibres que fa anys que s'han publicat són molt interessants.
Mira, jo faria una recomanació molt particular, perquè és l'últim llibre d'un amic meu i un escriptor boníssim que va morir el mes passat, que es diu Fernando Marías, i l'últim llibre es diu Arde este libro. Llavors, jo us recomanaria aquest llibre, perquè a part és un exorcisme. Fernando Marías, bueno, va tindre una vida molt convulsa i va caure a l'alcoholisme. La seva vida s'hi sembla molt a una pel·lícula que és molt bona, que és Dies de vino i roses, amb Jack Lemmon i Remick. Llavors, aquest llibre, curiosament, va ser l'últim. Ell no sabia que era l'últim. Es va publicar, als 3 mesos, va morir, ens van deixar. I a part, a Fernando Marías li volem fer també un homenatge aquí a Sant Cugat, precisament, perquè nosaltres tenim unes activitats a la llibreria El Siglo,
els dijous
del Mercantil, que el fem a la llibreria El Siglo, i segurament quan acabi l'estiu farem un homenatge a Fernando Marías, aquest escriptor que ha desaparegut.
Doncs ben merescut, ens apuntem a aquesta recomanació. Jordi, què ens recomanes per aquest Sant Jordi?
Jo faria 2 recomanacions. Una és Terry Pratchett, com deia, que ara estan traient edicions en català, l'editorial es diu Mai Més, crec, que a la llibreria El Celler Seu Pallès, suposo que en totes, però que són unes edicions superxules, i a més és un autor brutal que va morir fa poc, per desgràcia. I després, autores de fantasia, que ara mateix hi ha autores que ho peten moltíssim, que estan molt bé, com Holly Black o Marissa Meyer, que també fa ciència-ficció, de l'editorial Hydra. Hi ha una editorial que es diu Hydra, que fa fantasia i ciència-ficció i està fent coses super, super xules.
Doncs apuntades aquestes tres recomanacions, Jordi Cabrerizo, autor novell, que acaba de publicar 12 galàxies i una corbata de petitos, i el José Luis Muñoz, ja ho hem dit, una seixantena de publicacions a les seves esquenes, més d'una vintena de premis literaris, enguany també amb dues publicacions, no una, Libertad Brother, que és una trilogia, i La Bahía Humeante, guardonat amb el sisè premi de narrativa, Carmen Martín Gaite. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que gaudiu molt d'aquest Sant Jordi, que visqui la literatura, i espero trobar-nos molt aviat per seguir parlant de llibres i de les vostres novetats. Moltes gràcies.
A tu. Vale. Un plaer.
Ens acomiadem del Jordi i del José Luis, i tant, podeu aplaudir, sí, podeu aplaudir-los. I ara marxem, connectem amb la Sara, que la tenim per aquí a la plaça, i si un dels protagonistes del dia són els llibres, l'altre són les roses. Sara, què tenim per aquí?
Hola, Alba, sí, sóc aquí a la floristeria Masó Navarro, quan s'acaba el carrer Santiago Rusiñol, entrant a la plaça, i estem amb el Xavi, que li preguntarem ara com va de moment les vendes de roses.
Superbé, estem a overbooking, perquè només arribar no ens ha donat ni temps ni a muntar la parada, i ho tenim una miqueta així a mig desmuntar, però bueno, molt bé, molt contents, menys mal que no plou ni fa vent, perdona, que em vaig girant.
Quina és la que s'ha venut més? Perquè veig molts testos.
Sí, nosaltres aquest any hem apostat per lo que són les flors amb test, però la veritat és que, bueno, com tots els anys, pues, sempre la rosa de Sant Jordi, pues, és la que més funciona. No et podria dir quina s'ha vengut més, perquè tant les més baratetes de 5 euros i les de 8, que són així les més de bon preu, s'han vengut molt bé.
Perfecte. I una última pregunta. L'any passat hi ha gent que es va quedar sense rosa. Aneu demanant més aquest any?
Sí, s'han demanat més roses. Portem, doncs, com dues setmanes muntant roses amb els dits tallats i aquestes coses, però bé, sí, s'han demanat més roses, sí.
Molt bé, doncs bona diada, Xavi, moltes gràcies.
Gràcies, guapa.
Alba, et diré una cosa, ara anem cap a una entitat, perquè hi han les llibreries, les floristeries i també les entitats, que aquest dia és molt important per elles.
És evident, és una de les altres de les protagonistes de la jornada. Parlem dels llibres i de les floristeries, que són els principals, però per les entitats també és un dia fantàstic, que aprofiten per sortir al carrer, per explicar les seves activitats i per recaptar fons per seguir treballant, que no sempre és fàcil, oi, Sara?
Exacte, ara sabrem aviam què en faran de tot el que recaptin avui, perquè parlarem concretament amb Hora Bruixa, l'entitat feminista de Sant Cugat, i aviam si trobem ara la... Hola! M'havíem quedat per parlar amb la Júlia. Hola, Júlia! Mira, estem aquí ja. Com estan anant el dia de moment?
Doncs molt bé, de moment ha aguantat el temps, o sigui que molt contenta, sí, sí. Ja estem a tope amb la venda.
Perfecte, jo em preguntava, és possible fer un Sant Jordi més feminista? Què proposeu vosaltres?
I tant que sí, perquè al final la cultura, els llibres, tot això sempre pot tenir una perspectiva feminista, que és la que nosaltres reivindiquem. Llavors, aquest Sant Jordi, com tots els altres, apostem per això, per llibres d'assaig feminista i altres temàtiques transformadores. També tenim novel·les que considerem que també tenen aquesta perspectiva, llibres infantils, i aquest any també com a novetat tenim cactus en lloc de roses, per una mica per fer aquesta reflexió, no?, de que l'amor a vegades també punxa, i això, i hem portat cactus.
Molt bé, i què fareu vosaltres amb tot el que recapteu? Perquè és un dia molt important per les entitats, oi?
Sí, al final nosaltres som un col·lectiu autogestionat, no rebem subvencions de res, llavors tota la nostra activitat l'acabem pagant amb diades com és Sant Jordi o com quan fem altres jornades feministes o similar, llavors tot això va una mica a la caixa per això, per anar fent la nostra activitat diària.
D'acord, Júlia, moltes gràcies, bon Sant Jordi.
Igualment, que vagi bé.
Alba, doncs ja ho has sentit, elles per una mica finançar-se tot l'any tenen jornades com aquesta.
I tant.
I això és tot.
Perfecte, Sara, moltes gràcies. Escolta, que t'he posat una missió quan hem començat el programa, buscar històries d'amor.
Ho tinc molt present, no pateixis. A la pròxima connexió te n'explico unes quantes.
Fantàstic, que després triarem quina és la que ens ha agradat més, que segur que són totes fantàstiques. I la que ens agradi més, perquè serà una decisió així amb quòrum, tindrà aquest premi tan dolç, d'Efimera Chocolates, d'aquesta xocolateria santcugatenca. Sara, moltes gràcies.
A tu,
connectem
Alba,
d'aquí
fins
poquet.
Ara.
Fins ara.
Adéu.
Adéu.
muta d'accento e di pensiero, sempre una labile leggiadro viso, il fiato il riso.
Molt bon dia.
Bon dia i bona diada.
Sentíem de fons, després de sentir a la Sara, un fragment de Rigoletto de Giuseppe Verdi, que precisament està inspirada en una gran obra de la literatura. A veure si ho dic bé. Le Roi se muse,
oui,
de Victor Hugo. Sí?
Sí, el rei es diverteix.
El rei es diverteix, una obra que ja en el seu moment va aixecar certa polèmica.
Uf, i tant. Mira, només que la van estrenar allà a París, Victor Hugo la va estrenar, i aquella mateixa nit la van prohibir. No es va poder fer mai més.
Censura ràpida, eh?
Rapidíssima, perquè clar, era una gran crítica contra l'aristocràcia. Tant és així que quan Verdi va voler recuperar aquesta història va tenir que tunejar-la bastant per poder superar la censura, i per això aquest rei es converteix en el duc de Màntua, que canta aquesta famosa La donna immobile.
La donna immobile, que segur que a tots ens sona, eh? Fins i tot els que no coneixem molta cosa d'òpera, que per això estàs tu aquí, per ajudar-nos a revertir-ho, eh? I per acostar-nos a l'òpera a tots. Abans, però, de parlar de pròpera, que ara en parlarem, hi ha moltes obres d'òpera que estiguin inspirades en grans obres de la literatura. Ara em posaven un exemple.
Doncs la majoria, en realitat la majoria, perquè el compositor el que ha de trobar és un text que posar-li música, no?
Pel que
treballa. O al revés. Perquè ja sabeu que l'obra de l'òpera és l'art total, on hi conflueixen totes les arts. I tot i que és un gènere eminentment musical, en una mateixa nit podem veure literatura, teatre, dansa, escenografia, tot, la música.
Un gènere molt complet.
Molt complet. I clar, la literatura és una part primordial. Aleshores, què feien aquests compositors? Triaven potser una obra literària, una novel·la, o una obra de teatre que ja funcionava, o de Shakespeare, o de grans autors com Victor Hugo en aquest moment, i aleshores, això sí, no li podien posar música tot el llibre. El que feien era que agafaven un llibretista, que eren uns escriptors que adaptaven tota aquella història, diguéssim, a les paraules que després se'ls podia posar música.
Fantàstic.
Veus?
Començat ja fent pedagogia i aprenent. M'encanta.
Bé, m'alegro.
I hem triat Rigoletto, perquè precisament el 6 de maig Rigoletto arribarà a Sant Cugat, farà el Teatre Auditori, i des de pròpera proposeu una activitat prèvia el 30 d'abril, això serà dissabte que ve, dirigida als infants, que es dirà Juguem amb Giuseppe Verdi, a càrrec de la soprano i pedagoga musical Laia Camps. Com ho feu per acostar el gènere de l'òpera als més menuts?
Doncs mira, això és un repte, perquè ja saps que el nostre objectiu és fer arribar l'òpera a tothom, i això vol dir també a tothom, vol dir als petits de casa.
Deixa'm dir-te una cosa,
Marc. I als seus pares.
Que no t'he presentat.
Ah, hola.
Que hem començat preguntant-te per Rigoletto i no explica't qui ets i per què ens acompanyes.
Bon dia.
Un desastre. El Marc Sala és tenor, és santcugatenc, divulgador musical i impulsor i president de Pròpera, una iniciativa amb l'objectiu d'apropar l'òpera a un públic tan nombrós com sigui possible.
Ara sí.
Ara sí, gràcies, ara fem bé les coses.
Ja, ara sí.
Portem un desordre gràcies en aquest inici.
Ja va bé. No, doncs això, farem aquesta activitat familiar, que ja havia tingut una primera experiència, però que té molt d'èxit, perquè aquí hi ha moltes famílies, i moltes famílies que tenen ganes que els seus fills s'apropin doncs a la cultura i a la música, com és aquest cas, l'òpera.
I com és això d'apropar l'òpera als més menuts? Potser tenen menys prejudicis dels que són més grans?
Home, és divertit perquè, clar, si no estan acostumats, tu comences a cantar La donna emo i els hi fa riure, no? Dius, ostres, què fa aquest home aquí cantant fort? Però després te n'adones que no, que de sobte això, passar aquesta barrera, ho troben natural. I pot ser
els
una
agrada,
cosa que...
Eh?
Sí, i això és important, que des de petits vegin com algú assequible i normal i sense prejudicis l'òpera, que encara estem batallant, no?, per aquests prejudicis, i per això totes les activitats que fem, les conferències cada mes a l'Ateneu, Sant Cugat...
Ara en parlarem, que comenceu el tercer cicle de conferències, sí, que més van acompanyades amb una copeta de vi. Ara t'ho preguntaré. Ara que parlàvem dels més menuts, em deies la importància d'acostar l'òpera als més menuts, perquè no els hi sembli una cosa estranya. Uh-huh. De fet, ja hi ha òperes dirigides als més menuts.
Exacte.
Tu ho saps bé prou, perquè has actuat a La petita flauta màgica,
sí,
amb el paper de Tamino.
Sí, al Liceu, ja fa uns anys que cada any doncs, són moltes funcions i s'omple el Liceu, veure el Liceu ple de nens, de famílies i d'escoles, fa il·lusió.
Són... com els hi brillen els ulls als nens quan veuen la flauta màgica, la petita flauta màgica, no?
En aquest cas, mira, et dic que...
Són més transparents que els adults, potser que potser sí. Són reprimits, que ens vindrien no. A aplaudir o es... cantar els trossos que sabem i no
es fem. Nota molt quan venen amb els seus pares, que aleshores estan més com més tranquil·lets, però quan venen entre setmana amb les escoles, que ja venen més en grup, i allò és com un concert de rock.
La col·lectivitat.
Hi ha una energia brutal.
Fantàstic. Ens queda un minutet.
Sí.
Parlarem, després anirem a la publicitat i tenim una petita sorpresa pels nostres oients. Parlarem, després d'aquesta publicitat que farem al punt de les 12, d'aquestes sessions, d'aquest cicle que feu a l'Ateneu, d'Òpera entre copes, que comencen amb tres conferències que començaran el 26 d'abril. Anem un segon a la publicitat i tornem parlant de Pròpera i d'aquest cicle que començarà el 26 d'abril a l'Ateneu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat, programa en directe des de la plaça d'Octavià.
Cugat.cat. Notícies.
Bon dia, Sant Jordi ja omple els carrers de Sant Cugat amb tots els ciutadans amb un ull mirant al cel, atents als ruixats intermitents que estan pronosticats. Mentre l'aigua no ho espatlli, la plaça d'Octavià torna a ser el centre neuràlgic de la Diada després de 2 anys, amb totes les parades de llibreters i floristes, que a tota la ciutat són 80. A la plaça d'en Coll serà l'espai dedicat als infants perquè puguin remenar llibres per a ells amb tranquil·litat. La música també té el seu espai en aquesta diada, amb diferents concerts i espectacles. Hi haurà música tradicional, el concert de l'Orquestra Fusió Sant Cugat, una cantada de cant coral tradicional i, finalment, l'església del monestir acollirà a 9:15 de la vespre el concert de Sant Jordi, música per la pau a Ucraïna. Sant Cugat ha viscut aquest divendres una gran festa com les d'abans de la pandèmia. Centenars de joves d'arreu del país han assistit a Operació Sant Jordi, una trobada organitzada per Tindercat que ha portat al Parc Ramon Barnils activitats, música en directe i la posada sobre l'escenari del que fins ara havia estat només un podcast interactiu. El bon rotllo i el salseig han marcat la tònica d'una trobada que contribueix a deixar enrere les restriccions de la pandèmia. De fet, el responsable de la iniciativa, el santcugatenc Gerard Carol, ho ha qualificat tot plegat de desvirtualització.
Va sorgir fa un any a través de les xarxes, és com un podcast així interactiu que va néixer, que es diu el Tindercat, i avui intentem doncs, desvirtualitzar tota aquella gent que es connectava. Era un podcast per conèixer gent, per fer bromes sobre temes espontanis que passen dia rere dia aquí a Catalunya, al món, i ja està, i avui ens desvirtualitzem després de tota aquesta pandèmia.
L'eurodiputada santcugatenca Diana Riba és una de les personalitats afectades del Catalan Gate. Segons va publicar la revista The New Yorker, Riba, juntament amb una 60 de líders independentistes, van ser ciberespiada a través del seu telèfon mòbil amb el programari Pegasus, d'una companyia israeliana que només poden comprar els governs. És per això que Riba, en una entrevista a Cugat Media, apunta directament a l'estat espanyol en el que considera que és un escàndol i que cal investigar i regular a àmbit europeu per evitar casos com aquest.
Només pot ser un govern el que compri aquest software i, per tant, tenim dintre de l'espai europeu doncs, no, una 27 governs i que crec que li interessi al meu mòbil només hi ha l'estat espanyol. I a més hi ha altres indicis. En la primera notícia que surt del New York, que és el Farrow, ja diu que ha parlat amb personal d'aquesta empresa. No?
La informació torna a Ràdio Sant Cugat d'aquí una hora a tots els butlletins.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Programa especial Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I quan passen 3 minuts del punt de les 12 del migdia, comencem la segona hora d'aquest programa especial Sant Jordi des del bell mig de la plaça d'Octavià. Seguirem coneixent més detalls de pròpera i tindrem la sort de gaudir d'un tastet, ara ja us ho podem avançar, del talent del tenor santcugatenc Marc Sala, que ens interpretarà l'ària Mortivieta de l'òpera Fedora d'Umberto Giordano. Coneixerem grans obres de la literatura que han arribat al cinema amb el periodista, escriptor i director del cinèfil J.R. Armadàs i, com és habitual, també anunciarem els guanyadors de la 15a edició del concurs de microrelats de Cugat Mèdia, on el jurat ha hagut d'escollir, atenció, entre més de 130 relats. Recordeu que ens podeu acompanyar des de la plaça, o podeu seguir el programa a la ràdio, al 91.5 FM, o a través de la web i de dispositius amb Alexa. Fet aquest repàs, tornem amb aquesta conversa que tenim a mitges amb el Marc Sala. Marc,
hola,
ens tornem a saludar. I havíem deixat pendent que ens expliquessis com anirien aquests cicles que feu a l'Ateneu, que ara comenceu el tercer a partir del dia 26.
La veritat que estem molt enfeinats i cada mes tenim diverses activitats, no parem. O sigui que el que recomanaria és que entressin al nostre web, a propera.cat, que ja està sempre actualitzat què és el que toca.
L'agenda del dia.
L'agenda del dia, perquè tenim el cicle d'òpera entre copes a l'Ateneu Sant Cugatenc, on podem aprendre i saber d'òperes mentre tastem un vas de vi.
Copeta de vi que sempre va bé per acompanyar-ho.
Sí, home, per què no? Aleshores, també tenim les conferències del Parlem de les òperes que es fan al Teatre Auditori, uh-huh. I d'aquest Rigoletto també en farem una. Hi ha l'activitat familiar que tenim el 30 d'abril, el dissabte que ve.
Aquesta que parlàvem, destinada als més menuts.
Exacte. I què més? Estem fent audicions per conèixer nous cantants i donar oportunitats a tothom, perquè estem organitzant moltes coses que encara no et puc avisar, no et puc dir.
No però ens ho faràs saber perquè ho expliquem a Cugat Mèdia, suposo,
Quan sigui oficial, sí.
Vinga, una mica abans.
Una mica abans, va.
Fantàstic, ens encanta.
Tenim moltes notícies.
Ho podrem anunciar. Aquestes conferències, Marc, a qui van destinades? A tothom? No ens ha de fer por si som uns ignorants, per dir-ho en el bon sentit, de l'òpera? O mira, és precisament per aquesta gent?
Del que més content estem és que la gent que ve, hi ha gent que li agrada l'òpera de tota la vida i s'ho passa bé, o sigui que li puguem donar, perquè hi ha un rigor al darrere, hi ha la vivència, perquè ho explico jo des de la meva també perspectiva professional, i això és un al·licient, no? Si puc fer un exemple o explicar una anècdota. Però també hi ha gent que potser no li agradava l'òpera o no sabia que li agradava l'òpera, va venir i ara venen cada dia i s'han enamorat i això ens fa molt feliços, clar. Ara, perquè m'ha arribat...
Aquí tenim un exemple aquí davant de l'estudi mòbil, que ens deia que sí, que sí. Un exemple d'aquesta gent que no sabia que li agradava l'òpera.
El Francisco no para, es ve a totes. I mira que fa anys que ens coneixíem i deia, no, és que això de l'òpera no era per mi. I ara mira.
Doncs Francisco, necessitem més Franciscos a Sant Cugat, perquè tenim molt talent. Molt i molt tenent. Et diré uns quants noms.
Digues.
Segur que me'n deixo, eh? Marta Rodrigo, Júlia Ferrés, Laura Brasó, Maria Banyeres, Sara Banyeres, Carles Daza, Marc Pujol, Anna Campmany i tu mateix. Déu-n'hi-do, la pila de talent líric que tenim a la ciutat. I no tinc clar que ho valorem prou.
No sé si és del Jorge Juan Morata o algun altre, que segur que ens deixem, perquè aquí també després vas pel carrer i et trobes aquell que canta el cor del Liceu, o hi ha un parell de cantants del cor del Liceu, o tres per aquí, o un altre del cor de Sabadell, o un altre... Vull dir, és al·lucinant la quantitat de talent que hi ha aquí.
Moltíssim.
Molt.
L'hem de valorar i posar-lo sobre la taula, i això feu des de pròpera. 3 anys ja que vau néixer amb la pandèmia pel mig, que ha sigut intensa, oi?
Per tothom, però estem contents perquè vam fer molta cosa online que va funcionar moltíssim, no vam parar, i que estem aquí i hem servit aquest temps per anar teixint i sumant col·laboracions i amb el Teatre Auditori, amb l'Ateneu, amb els amics de l'Òpera de Sabadell, amb l'Aula d'Extensió Universitària, vull dir que estem aquí en xarxa.
Per fer xarxa, que és molt i molt important. A llarg termini, Marc, quins objectius us marqueu? Ara em deies que teníeu novetats que no ens podíeu dir, però cap a on camina el pròpera?
Bé, això ja és de principis. O sigui, si anem als estatuts de pròpera, hi ha uns objectius molt definits, que és apropar l'òpera a tothom, però també arribar a això, als més joves. Volem ser una plataforma que fomenti l'aprenentatge musical, i això vol dir també no només a nivell d'usuari o de nens o de grans que vulguin saber més d'òpera, sinó també de la pràctica. Volem fer un curs de perfeccionament per cantants lírics, per tenir cantera, i fer espectacles, de cada vegada produir més concerts i òperes i tot el que calgui per donar, ser una plataforma de professionalització per nous talents lírics.
Mira, aprofitant que ara m'expliques aquest objectiu, no?, que està des dels estatuts de pròpera, hem parlat que la missió primera és acostar aquesta òpera a tothom, però què passa amb tots aquests cantants que surten del conservatori? Ho tenen fàcil per començar a exercir de manera professional la seva professió, al final, que és el cant?
No, jo ho dic per experiència. El conservatori et formen artísticament, hi ha una gran filtre de tots els que estudien cant, els que realment hi poden arribar a cantar i mantenir-se professionalment. Aleshores volem donar les eines per fer aquest impàs, perquè tu no pots sortir d'una carrera i debutar al Liceu. Hi ha
un aprenentatge, no? Un rodatge,
exacte,
podríem dir,
oi? De taules i també de tot el que no t'expliquen, no? Del que vol dir la professió. No és només sortir a cantar, és saber com funcionen les agències, els teatres, les audicions, el que s'espera de tu com a professional, com és. Això ho volem aportar des d'aquí.
I en aquesta línia, dijous que ve teniu audicions obertes per a cantants lírics per optar a les properes activitats de pròpera, o ens ho avançaves, abans d'aquella publicitat?
És que s'han omplert tan ràpid que estem pensant d'obrir una altra data, perquè hi ha hagut una gran resposta, a més de molt nivell, o sigui que...
El talent hi és.
Sí, i les ganes de treballar i de conèixer, i nosaltres tenim moltes ganes de conèixer tot aquest talent que tenim a prop.
I poder-lo vehicular.
Tant de bo, això és l'objectiu, sí.
Marc, doncs arribem ja al punt final d'aquesta entrevista. Deixa'm preguntar-te una tafaneria.
Va.
Tots els cantants d'òpera parleu molts i molts idiomes per poder interpretar les òperes, que moltes són en alemany, en italià, o hi ha una trampa com la del Papa?
El Papa, que té la transcripció fonètica. Hi ha de tot, eh?
Hi ha de tot,
però sí que és veritat que a mi m'agrada conèixer l'idioma que canto, perquè vulguis que no, una part del matís es perd, si no.
La intenció, no? L'interpretar.
I per mi és important anar a Itàlia, a França, a Alemanya, i això ha sigut important per mi. L'anglès el coneixem, a més, perquè l'hem de conèixer tots, però aquests idiomes... A mi m'agradaria aprendre ara el rus.
Cantes molt en rus?
No, però l'última òpera que vaig fer al Liceu precisament era en rus, la Pikovaya Dama, la Dama de Piques, de Tchaikovsky. És una obra tan bonica, hi ha àries tan boniques per tenor, que no m'agradaria cantar-la sense conèixer el que estic dient exactament.
I aleshores aquestes sí que ho feu a través de la fonètica?
Evidentment, ja tenim uns coach, no? uns d'idiomes que ens ajuden. Inclús sabent l'idioma és molt important que la dicció sigui el més perfecta possible.
I el més complicat, és a dir, a les persones que no en tenim ni idea de cantar, que podria dir que som la majoria, jo la primera com a exemple...
Oh, però treballes a la veu.
Treballo amb la veu, sí, però t'asseguro que no em vols sentir cantar. perquè el temps ens està respectant i no voldríem que això canviés. Què és el més difícil? La veu es té o també s'entrena?
Mira, com ens va venir una vegada al conservatori el Josep Carreras a fer-nos una trobada, i ens va dir, mira, per cantar es necessiten moltes coses i, a més, tenir veu. A més. Vull dir, què vol dir? Que necessites, sí, tenir una... Però això és com el futbol, ho entendrem ràpid. Tothom té cames, tothom pot córrer, tothom pot xutar una pilota.
Però no tothom és...
Si entrenes, pots millorar i jugar millor a futbol. Però d'aquí a ser futbolista professional, i ja no et dic ser el Messi, doncs ja, diguéssim, una qüestió ja...
Una barreja de talent i feina.
De qualitat i de molta feina al darrere, de cada dia. I jo, l'analogia amb els esportistes d'èlits crec que és la més vàlida, perquè no deixa ser el nostre cos, el nostre instrument, i la tècnica, igual que hi ha una tècnica pel futbol, hi ha una tècnica pel cant, i un estil, i un bon gust, i un talent, i una intuïció que es treballa.
Per cantar òpera s'ha d'haver escoltat molta òpera abans?
Per mi sí. Jo crec que els estils s'han de mamar, no? Vull dir, els has de tenir interioritzats per poder aprendre dels grans mestres del passat, i això és una sort que tenim, que podem escoltar aquests discos, però també és un hàndicap, perquè després vas al teatre i cantes La Donna Immobile i tothom vol que la cantis com el Luciano Pavarotti. I el Luciano Pavarotti només n'hi ha un.
Clar.
O sigui que tens l'expectativa molt alta.
Mira, La Donna Immobile no la cantarem, l'hem sentit al principi,
sí.
Però sí que després de parlar tant d'òpera i des de com de pròpera es treballa per acostar-la a tothom, què millor per acabar aquesta conversa amb un tastet?
Vinga.
I tindrem el plaer d'escoltar-te en directe amb un petit tastet de l'àrea Amor Tibieta de l'òpera Fedora d'Umberto Giordano. Ens en fas 5 cèntims per situar-nos?
A veure, és una àrea preciosa que no he cantat mai, és una primícia.
Carai, quin honor!
I em fa molta il·lusió perquè la conec des que era petit. I el que està dient en aquesta àrea és precisament avui, que és el dia, doncs, molt romàntic de l'any per mi, el dia de Sant Jordi, és que li diu: l'amor t'impedeix estimar, cosa que és bastant curiosa.
L'amor t'ivieta.
L'amor t'ivieta dino una mar. I diu, i mentre la teva mà em rebutja, el que està buscant és el contacte amb la meva mà. Mentre el llavi, mentre el teu llavi em diu que no t'estimes, que no m'estimes, els teus ulls m'estan dient t'estimo.
Doncs ara, que ja tenim el context, ens preparem tots per escoltar-te. El Marc s'aixecarà i anirà cap a un micròfon que tenim aquí preparat. Les condicions tècniques no són les millors, segur, però esperem que soni tot molt bé. Sentirem la música i quan el Marc estigui preparat i llancem aquesta música, comença la mortivieta. Tenim un petit problema tècnic, de seguida ho solucionarem per poder fer aquest tastet de la Mortivieta de l'òpera Fedora d'Umberto Giordano, un fragment que més el tenor sancoatenc Marc Sala ens ha avançat que ens faria en primícia i que serà la primera vegada que l'interpreté, el podrem sentir des d'aquí de la plaça d'Octavià. No sé, companys, si tenim a punt. Anem un moment a la publicitat per solucionar aquest problema tècnic i tornant de la publicitat, sí, aquest fragment amb el Marc Sala.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bisdobles.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit:
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aquest dissabte, Ràdio Sant Cugat surt al carrer.
Programa especial de Sant Jordi des de la plaça d'Octavià amb autors locals. Tertúlia literària, connexions amb les entitats, premis literaris i amb òpera en directe.
Un bon menú radiofònic de dues hores per gaudir del matí de Sant Jordi.
Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat. A partir de les 11 del matí t'esperem en directe al 91.5 FM.
A www.cugat.cat o a la plaça d'Octavià.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Programa especial Sant Jordi amb Alba Triador.
I ara sí, solucionat aquest petit entrebanc tècnic, que són coses que sempre passen en els directes, ja estem preparats per poder llançar aquesta base musical perquè el Marc Sala ens pugui interpretar La mort i vieta. Endavant. Fortíssim aplaudiment per Marc Sala i aquesta mort i vieta d'Humberto Giordano. En primícia per tots vosaltres aquesta plaça d'Octavià. Marc, bueno, moltíssimes gràcies. Alba. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu i bon Sant Jordi, bona dia a tothom. I
molt
molta
Sant
òpera.
Jordi. Hem posat el nostre granet de sorra, apropant aquest dia de Sant Jordi.
Sí, va, vinga, que fa
l'òpera bon dia. L'òpera a tothom i us convidem a tots a seguir gaudint de l'òpera i de les activitats que es fan des de Pròpera perquè tots la puguem gaudir.
Gràcies.
Una mica més. Moltíssimes gràcies, Marc.
Adeu.
Que passis una bona diada. I em sembla que ja tenim la Sara preparada. La tenim per aquí a la plaça. Sara.
Hola, sí, estem aquí a la carpa d'Alexandria amb
Estàs
el David.
Aquí? Escolta, podràs tenir-ho tan amunt com hem acabat ara amb el Marc Sala, amb aquests aplaudiments? El nivell està altíssim, ja t'ho dic,
El nivell és bo, però no sé si el David voldrà cantar alguna cosa.
No sé
si s'atrevirà, perquè em sembla que el que sí que ens podrà parlar és de llibres, Cadascú amb les seves experteses, oi?
Exacte, parlar ara de llibres.
I teniu una bona notícia per explicar-nos?
Sí, sembla que l'Alexandria continua, de moment, aquí estem a la plaça, això segur, però bé, parlem de llibres, que és el que li agrada al David. David, quins llibres s'han venut més avui, de moment?
Nosaltres, sobretot el Mamut, de l'Eva Baltasar, i el Junil a la terra dels bàrbars, de Lluís Lluís.
Són els teus també preferits o quins recomanaries?
Bé, a mi m'agrada molt un llibre que ha tret en George Chalandon. I després, aquest any estem recomanant molt que són literatures editorials independents, com per exemple Cal Carrer, la gent de Desi Ara, que trobo que fan una feina que està molt bé.
Què creus que fa més la gent? Regala llibres o també se'n compra per ells mateixos?
Jo penso que aquí sí que hi ha molt de tot. Potser a la llibreria física sí que segurament és més per regalar, però aquí la gent tria remenes, és diferent, i hi ha moltíssima gent que se'ls compra per ells.
D'acord, David, moltes gràcies, molta sort en aquest nou projecte.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bona diada, Alba. He tallat ja perquè ara passem a les històries d'amor, que sé que tens ganes de saber-ne moltes.
Home, i tant, jo us he fet aquesta missió de trobar les històries d'amor dels santcugatencs i les santcugatenques perquè tinc moltes ganes de fer aquest regal de xocolates efímera i m'agradarà molt sentir-ne de noves. A qui heu conegut?
Aquí tenim a la Núria, que aviam, Núria, tu estàs enamorada ara mateix?
Sí, ara que parleu de xocolata, jo estic enamorada d'un iogurín, perquè ens portem 5 anys, jo sóc 5 anys més gran. I bueno, tot va començar que ell era el meu becari i evidentment jo els becaris ni mirar-los però 4 anys després vam tornar a coincidir en una feina, allà ja estàvem igual, en el mateix rang i res, i allà va començar tot.
Fins avui deies?
Sí, això ja fa 8 anys i ell ara ja està totalment integrat al poble, ja tenim 2 fills i estem encantats de la vida. Ningú donava un duro per nosaltres, per l'edat, sobretot, la diferència d'edat, però aquí estem demostrant que això no és cap impediment.
Molt bé, Núria, moltes gràcies. Ets una rival molt bona per les altres històries d'amor. En sentim una altra ara, la Magda, i amb el Jesús. Explica'm, Magda.
Pues jo estudiava llavors i ell anava a la universitat i em va dir que una amiga meva, una molt bona amiga meva, que ja no ho és ara, la portava a casa i jo vaig dir, i com és aquest noi? Em va dir, oh, pues és molt majo i tal i qual, i jo vaig dir, ups. Llavors, com que tinc moltes dots així d'investigar, em vaig picar al correu de la meva amiga i vaig veure amb ell i bueno, vaig començar a parlar amb ell, vaig començar a quedar amb ell en algun parc i res, allí pues ja està, va sorgir l'amor i portem 12 anys casats i tenim el Roc i la Lila i no res, tot molt bé i ja està. Ja l'amiga meva ja no és amiga meva des de llavors que se'n va enterar.
Carai, Sara.
Llàstima.
Ha perdut una amiga i ha guanyat l'amor de la seva vida.
Exacte, potser val la pena, no?
Sí, home, s'ha de fer balanç, s'ha de ser positiu.
Doncs molt bé, bon Sant Jordi a tots. Alba, ja en tenim dues més.
Dues més, moltes gràcies, Sara. Després, al final del programa, quan quedin 5 minutets pel punt de la 1 del migdia, us faré venir tu i a la Sílvia aquí a la carpa i deliberem quina és la història d'amor que més ens ha agradat per regalar aquesta xocolata d'Efimera Chocolates. Però jo segueixo amb el programa. Sara, connectem d'aquí una estoneta per la plaça.
Molt bé, Alba, fins ara.
Gràcies. I ja us ho avançàvem quan hem començat aquesta segona hora del programa, perquè el cinema és ple de films que s'han basat i inspirat en grans obres de la literatura. I per parlar-ne ens acompanya el periodista, escriptor i director del cinèfil, J.R. Armadàs. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Com va aquest Sant Jordi?
Bé, intens.
Ja, abans d'entrar en matèria.
Ja he explicat el conte de Sant Jordi al meu fill, he comprat roses i llibres i fins i tot he tingut temps per fer una miqueta de feina.
Que matiner. Feina feta, sí, J.R., sí. Feina feta. Parlarem ara de literatura portada a la gran pantalla, més amb moltes novetats d'aquest any, però és que és gairebé impossible parlar d'obres literàries portades al cinema i a la televisió sense parlar d'Agatha Christie, una de les autores més adaptades a la gran pantalla, escriptora molt prolífica, 66 novel·les, 154 relats curts i 20 obres de teatre. I tu no ens en portes, no una, sinó dues adaptacions.
Dues, que són les últimes, i si em permets per començar, dir que en fer la tria de llibres que s'han adaptat al cine, podríem...
T'ho hem posat complicat.
No un programa, sinó un tros... O sigui, podríem estar parlant cada dia una estoneta, però vaja, en qualsevol cas hem escollit algunes novetats i coses que estan ara mateix de moda, bé sigui a la tele, al cine o a les plataformes. I en aquest cas, Agatha Christie... En Kenneth Branagh, director i actor, ja fa uns anys va adaptar possiblement una de les seves obres més conegudes, que és Assassinat a l'Orient Express.
Amb un gran repartiment.
Amb un gran repartiment i molt divers. I és una d'aquelles obres que sempre agrada veure i llegir, òbviament. I en aquest cas va anar molt bé també de calés, a la taquilla, i ja sabem que quan...
Això aquesta... és important, també,
sí,
eh?
Sí, el cine, no
és un negoci.
És un negoci, efectivament, eh? I per tant, com que va anar molt bé a la taquilla, li van dir, escolta, Kenneth, anima't, i Agatha Christie té molts,
clar,
doncs posa-t'hi, no? I la pel·lícula, de fet, ja acabava amb una picada d'ullet a...
Podria continuar.
A la que és la que està ara, diguem, més d'actualitat, que és Mort al Nil, que es va estrenar poc abans de Nadal, i que, si voleu, ja la teniu a Disney Plus. O sigui,
Des del 6 d'abril es pot veure a Disney Plus.
Efectivament. I, jo la recomano, més que per l'adaptació en si, que, sincerament, a mi no és que m'hagi convençut gaire, però per la història. La història sí que Agatha Christie no falla. Hi ha coses molt bones del Kenneth Branagh Poirot, a mi m'agrada molt, sobretot la segona, que veiem una part de la seva viatge personal, que normalment queda més arraconat per culpa del cas, i en aquesta segona doncs, descobrim una mica més de les ferides del Poirot, no? Fins i tot la ferida que li fa portar el bigoti. No? I és una...
Ah, carai!
Sí, sí, dues pel·lícules que recomano, sobretot això, si us agrada la novel·la negra, en aquest cas, doncs, cinema negre, i amb un gran director com és Kenneth Branagh, que ve de Shakespeare i de l'Escola Britànica dels Bons.
Podem veure aquesta segona sense haver vist l'Assassinat a l'Orient Express?
Sí, jo crec que sí. Si tens ganes d'anar-te'n a Egipte i fer el viatge, pots fer-ho, tot i que sempre és recomanable, com amb els llibres, seguir l'ordre cronològic, però vaja, no passarà res si veus mort el Nil sense haver vist l'Orient Express.
Doncs ens ho apuntem. Millor totes dues, sí. En tot cas. I més pel·lícules, perquè un altre personatge que ha fet el salt del paper, en aquest cas dels còmics, a la gran pantalla, és en Batman. I ho ha fet en incontables ocasions. Jo he comptat 16 pel·lícules, però és que a més hi havia les sèries d'animació. La més recent, la que ha protagonitzat en Robert Pattinson, oi?
Correcte, sí, sí. Abans de parlar del Batman, deixa fer una petita introducció. I és que el món del còmic, bàsicament, ara és un dels grans dominadors del cinema.
Les taquilles, eh? Les taquilles del 2021, amb aquest Spider-Man,
sí, sí,
han sigut les més altes.
Bueno, van ser a nivells de prepandèmia. Per tant, tot el que és el món del còmic, tant de Marvel com de DC, està a les cotes més altes. Marvel, com tu mateixa deies, Spider-Man ja ho ha posat dalt de tot, i tindrem ara Doctor Strange, la segona part, que ho tornarà a fer. I,
ben aviat als cinemes.
Sí, al maig. La competència, que és DC, va tenir un èxit també espectacular amb Joker, i l'última, que és aquesta nova adaptació de Batman, dirigida per Matt Reeves, que sincerament feia molta por a tothom.
Déu-n'hi-do.
No pel personatge en si ni pels dolents en si, sinó perquè adaptar Batman i amb el llistó que tenia les pel·lícules de Christopher Nolan...
Amb Christian Bale com a protagonista.
Sí, 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 i era molt temerari, perquè va ser una trilogia que tothom va lluar, però és que se n'han sortit. Està molt bé, han aconseguit fer un Batman diferent, molt més tirant a la novel·la negra, ja que parlàvem d'Agatha Christie, amb un Batman fosc, i en el fons la pel·lícula no és tant una d'aquestes superherois explosions, sinó una investigació policial, això sí, amb la màscara de Batman i en aquest cas amb tots els personatges típics de la saga del còmic, com l'Alfred, el Gordon, el majordom, el policia, i una bona pila de dolents, entre el Pingüí, l'Enigma i alguns altres.
Molts dolents.
Sí, sí. Us la recomano i la teniu ja a HBO Max.
I ara et faré una pregunta, tu que en saps més. Pot ser que veiem una segona part de Batman, perquè al final d'aquesta primera en Robert Pattinson, a mi em va semblar que podíem veure el Joker allà engarjolat.
Sí, sí, li ha semblat a molta gent i se'n va fer fins i tot una escena més llarga, que l'han acabat tallant.
Ai.
Però jo estic segur que, com a més comentàvem abans, ha sigut un èxit de taquilla i de crítica, i tothom està molt content. Tornarem a veure Robert Pattinson fet de Batman, no només perquè ha anat bé, sinó perquè a més té un contracte per fer 3 pel·lis.
Ah, doncs això, dat i beneït.
Sí, sí, el tornarem a veure segur.
Que podríem dir. Si abans parlàvem, hem començat parlant de l'inspector Hércules Poirot d'Agatha Christie, ara parlem d'un altre personatge que també ha fet el salt de la literatura a la gran pantalla, que és en Jules Maigret, no sé si ho dic bé, això.
Sí, Maigret és un personatge, en aquest cas, també bastant negre en el sentit d'investigació de l'escriptor Simenon, que aquest potser no és tan conegut com el Poirot o com els clàssics de Chandler. Vull dir, és un investigador que potser, com el Camilleri que feia el Montalbano, potser no el tenim tan fresc.
Potser però aquí no, però a França el coneixen molt,
és el que
t'anava
a dir. Aquí...
78 novel·les,
sí, sí.
28 contes... I ha estat portat a la gran i a la petita pantalla, només a França, en més de 50 ocasions. I ara
sí, sí.
Ens arribarà.
És un fenomen allà, és evident, però no és un fenomen mundial com en Poirot o com en Sherlock Holmes, que només amb un cop d'ull per l'estètica ja els reconeixeries. No? Aquest, i per això el mencionem, perquè serà una pel·lícula que d'alguna manera, possiblement a nivell mundial, ens donarà a conèixer el personatge per qui no els conegui. I a més, casualitats de la vida, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el director, amb Patrice Lecon, l'estiu passat al Festival de Begur, que va ser un dels convidats a Estrella, i ens va explicar doncs, que serà una pel·lícula autoconclusiva, no ens esperem una saga de Maigret, lamentablement, per qui li agradi el personatge.
Si funciona ben taquilla, no? Pot ser a l'inici.
El director en si va dir que ell, no,
que no.
Que ell es queda aquí.
Doncs,
i en aquest cas veurem
si
en Gerard Depardieu
personalment...
fent de Maigret, que també és tot una garantia a nivell interpretativa, i sí que veurem un cas concret, vull dir que no serà allò com ha passat amb un Poirot, que descobrirem molt del personatge, no, ens centrarem en el cas d'una dona, una nena, una adolescent desapareguda, al París d'en aquell moment.
Dels anys 50,
eh? Sí, sí, i veurem doncs, una investigació d'aquestes que agraden tant a la gran pantalla i sobretot doncs, amb l'al·licient de veure com en Depardieu encarna amb aquest detectiu.
Aquest detectiu. A partir de maig als cinemes, deixa'm dir, però, que des d'aquest dijous ja es pot veure el Barcelona Film Fest.
El Barcelona Film Fest. Fan la preestrena, si ara no faci dir el dia.
Em sembla que va ser el dia 21, aquest dijous, i que es podran a veure a partir de la setmana que ve.
Sí, el Barcelona Film Fest va començar ahir, efectivament, o el dijous. Ja ho dius bé. Sí. I la pel·lícula sé que em fan un passi, no em facis dir el dia, però hi ha un passi només. O sigui, que si qui la vulgui veure, aneu a la web del Barcelona Film Fest, i si encara queden entrades, el podreu trobar.
Allà ho trobaran.
Sí, sí.
I no deixem el thriller policíac, perquè ens portes una proposta protagonitzada per un inspector, en aquest cas el Bianchetti, que tot i que el nom en sona molt italià, el film La maniobra de la tortuga està inspirada en la novel·la homònima de Benito Olmo i que ara Juan Miguel del Castillo ha portat a la gran pantalla. Escolta, que tenim un visitant aquí, sí. La teva falda, meravellós, que ens acompanya en aquesta secció.
Que també vol venir a la ràdio a parlar de cinema.
Sí.
Doncs a més, no deixem el món de la literatura i el cine i no deixem el Barcelona Film Fest, perquè també ara mateix aquesta pel·lícula, La maniobra de la tortuga, la podreu veure també en premiera al Barcelona Film Fest. Jo, per sort, vaig veure-la ja en un passi de premsa per periodistes i si l'hem posat aquí és perquè m'ha semblat una molt bona i un molt bon thriller espanyol. El cinema espanyol, en general, una de les virtuts que té a l'última dècada és que ha fet molt bons thrillers i en aquest cas doncs, tenim una investigació policial ambientada a Cádiz i que podríem dir que se surt una mica de tots els glamurs que veiem a la gran pantalla, no? Que sí, Nova York, que sí, París, això que comentàvem, eh? És una investigació, diguem, d'aquestes brutes i de baixos fons a Cádiz. Molt interessant, amb un personatge, amb un investigador, un policia, també amb un passat d'aquests foscos, tortuosos i torturat. I és una molt bona pel·lícula pels que els hi agradi a aquest gènere.
Amb crítica social, també?
Bastanta, sí, sí. Hi ha el personatge de la Natàlia Molina, que ens aporta tot el que és a casos de violència masclista, que és una trama paral·lela a la de l'investigador, però que veiem que, òbviament, s'acabarà connectant perquè acabarà tenint relació, que no vull dir una relació, però sí relació amb el policia protagonista.
De fet, el Juan Miguel del Castillo ha tornat a apostar per la Natàlia Molina per protagonitzar aquest film, després de l'èxit que va tenir amb Techo i Comida. Sabem que és un bon binomi com a actriu protagonista i com a director. Parlàvem ara d'aquest film espanyol. Anem ara cap a casa,
vinga,
no?
Cap a casa,
perquè sí. A Catalunya també en tenim exemples. Hem anat a altres autors de fora, però és que la literatura catalana té grans històries que poden donar peu a molt bones pel·lícules. De fet, aquest any, sense anar més lluny, l'Ibai Abad està treballant en l'adaptació de Les canya pobres, de Narcís Oller. Un western diu sobre l'avarícia.
Efectivament, aquesta, la veritat és que no us en puc parlar gaire, perquè
encara
s'està rodant, però sí que m'interessa mencionar-la per dues raons. Una, pel que deies tu, aquí també fem molt bona literatura, no només la contemporània, sinó la clàssica, si es pot considerar Les canya pobres un clàssic, jo crec que sí, i és una pel·lícula que s'està rodant ara mateix a Terres de Ponent, i que, vaja, ja et dic, no, aquesta sí que no l'he vist, no he parlat amb el director, però no tinc més dades, però sí que la vull destacar perquè estic segur que serà una de les pel·lícules que parlarem d'aquí un temps, o sigui, d'aquí un any, quan parlem de Gaudís i de tots aquests premis.
Segur que està en aquestes travesses. De fet, s'ha rodat just fins aquest 12 d'abril en diferents indrets de Catalunya i del País Valencià. No és l'única que s'ha rodat aquí i que està basada en obres de literatura catalana, perquè també hem pogut veure l'adaptació de Tros, la novel·la del Rafael Vallbona, que va ser guanyadora del Premi Ferran Canyameres.
I perdona, abans d'anar a Tros, m'he deixat una cosa de Les canya pobres, i és que el director l'Ibai Abad, encara no ho podeu veure a Les canya pobres, però sí que a Netflix tenia una pel·lícula molt romàntica, que avui també fa de recomanar, que es diu The Girl from the Song, la teniu a Netflix, i és una història d'amor d'un noi que se'n va, en aquest cas, al Burning Man, que és un festival que hi ha als Estats Units, a perseguir la noia de la qual s'ha enamorat.
Doncs perdó, l'incís,
no és literatura, però és bon cinema també i català.
Doncs ja ho sabeu, si al vespre plou, que fa de gust això d'estar al sofà i mirant a la tele, Netflix, sí, sí. Teniu aquest film que ens recomanava el JR.
Ara sí, anem a Tros. És, la, en aquest cas, l'òpera prima de Pau Calpe, que és un productor que també s'ha passat ara a dirigir i que m'agrada molt perquè és una pel·lícula que podríem dir d'un cas molt petit i molt humà, podríem dir, però també molt fosca, i han de passar històries d'aquestes i s'han de portar a la gran pantalla històries d'aquestes, perquè no només necessitem, com dèiem abans, els grans investigadors amb bigotis i que toquen el violí i tot plegat, sinó també petits casos de...
El carisma també és fora d'aquests personatges.
I lliga molt aquesta pel·lícula amb això que està tan de moda, que és el Crims de Carles Porta. No només perquè passa
el
Ponent,
true crime, eh?
Sinó perquè és un cas d'aquests, per entendre'ns, que dius, ens podria passar a tothom. Jo em podria sentir identificat amb el que li ha passat amb aquest pagès, que li venen a robar el tros. Llavors, home, jo defensaré casa meva, no? I clar, aquí doncs acaba un crim, i aquest crim doncs acaba portant conseqüències.
Un retrat de la Catalunya rural que també estem veient als cinemes, amb el Carràs guardonada a la Berlinale, i que podrem veure. I acabem ja aquest repàs amb un altre film català, en aquest cas Tocats pel foc, una adaptació de l'obra de Manuel de Pedrolo, Garantia segura, que ha dirigit el Santi Lapeira.
Correcte, tant Tros va estar nominada en aquest cas a millor pel·lícula als Gaudí, i Tocats pel foc va estar nominada a millor TV Movie. Aquesta va ser una pel·lícula que es va veure directament a TV3, que per cert vam tenir a Sant Cugat en primícia al Festival de Cinema Negre, i que parla d'un cas d'aquests després de la Guerra Civil, d'estraper-lo, d'amagar... Hi ha molta política de fons, i en aquest cas parla d'una família que acull a un viatjant misteriós que veurem que porta una motxilla darrere que és interessant de descobrir. És una pel·lícula que adapta molt bé al llibre de Pedrolo, també una pel·lícula molt intimista, no buscarem aquí grans escenes de persecucions ni grans tirotejos, sinó que és molt més l'ambient i sobretot l'atmosfera que crea de misteri el que és interessant de la pel·lícula, i tornant a portar a la pantalla un, com deia, un dels clàssics com és Pedrolo, que estic segur que si algú s'hi posa algun dia i rebusca, podríem fer una saga de Pedrolo que donaria per fer per moltes alegries al cinema i a la tele.
J.R. Armadas, moltíssimes gràcies per fer-nos totes aquestes recomanacions. Ens apuntem amb especial il·lusió, podríem dir, aquestes tres últimes de la literatura catalana.
No podríem fer recomanacions sense passar per casa.
I del talent català que hi ha a l'audiovisual, que és molt. Moltíssimes gràcies, en parlem aviat. Si algú vol seguir el talent català de casa, que miri el Cinèfil i que estarà el dia de tot el cinema català, espanyol i estranger.
I no català, però vaja, tenim una secció, òbviament, de cinema català. I, per exemple, avui tenim una novetat molt interessant, que és que l'Albert Serra ha estat escollit per una pel·lícula per competir a la Palma d'Or al Festival de Cannes. Vull dir que bones notícies, per sort en tenim moltes aquest any.
Moltíssimes, JR, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé,
fins aviat. D'anar molt bé aquesta diada. Ara connectem amb la Sara, que la tenim per la plaça, buscant històries d'amor. Sara, et demanaré que siguis breu, perquè tenim uns anuncis per fer, que són els guanyadors dels premis del concurs de microrelats, que ja sabeu que a Cugat Media no hi ha Sant Jordi sense aquests premis. Que has trobat història, Sara?
Sí, en tenim unes quantes. Mira, parlem primer de tot amb l'Ariana. Ariana, necessitem un resum de la teva història d'amor que ens volies explicar.
D'acord, doncs la meva història d'amor és sobre una de les meves millors amigues, que es diu Tracy, i la vaig conèixer a atletisme, que ella va venir nova, i recordo que, tot i que soni molt cliché, vaig sentir una connexió molt especial amb ella des del primer moment, i recordo que parlant de coses en comú, els nostres gustos musicals eren molt similars i ens vam posar a cantar una cançó que ens agrada molt a les dues. Allà, just coneixent, ens vam posar a cantar ja donant toms al camp corrent, i no sé, va ser molt especial per mi. I des de llavors doncs, hem compartit coses molt íntimes i, bueno, com totes les amistats, però sento que amb ella puc ser jo mateixa, tot i que soni molt així. I, no sé, poemes i cançons, hem escrit poemes juntes i hem compartit molts moments molt bonics. No sé, per mi és com la meva alma gemela, tot i que soni molt així, i amb dues sabem que volem estar a la vida de l'altra fins que ens morim.
Molt maco, Ariana. Moltes gràcies per compartir-ho. Segueixo, vaig a buscar una altra història. Aquí més tenim, Sílvia. Tenim aquí a la Raquel i a la Júlia. Hola, bona tarda, expliqueu-nos.
Bé, lo nostre va ser un fletxazo realment, perquè tot va començar amb un amic meu en comú que estàvem estudiant realització i vam tindre que fer un treball, i re, vaig anar a casa seva i ens vam conèixer allà, i mica en mica va anar progressant. El bo és que, no sabia, no, la meva companya, que va sortir de l'armari una mica. Però bueno, ja està, és algo així.
I quan fa d'això?
9 mesos fa.
És el vostre primer Sant Jordi juntes. Enhorabona.
Gràcies.
Qui més tenim? Tenim a la Mercedes. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com és la història d'amor que ens volies explicar?
Doncs mira, com pots imaginar-te, és molt antiga. Nosaltres ens vam conèixer amb 15 anys i des de llavors estem junts. Vol dir que és una història molt llarga. Vam començar a sortir, vam fer les carreres i quan vam acabar les carreres ens vam casar de seguida. Vam tenir 3 fills, una filla i 2 fills, 2 nois, i ara tenim 9 nets. I Déu-n'hi-do. I vivim a Sant Cugat des de fa 5 mesos, em sembla que fa, perquè som de Sabadell, però ells tots viuen aquí, tots els nets, tots els fills, i ens han pressionat perquè vinguessin a viure a Sant Cugat. I aquí estem.
Molt bé, enhorabona.
Jo no ho he sentit i no sé si coincidirem ara. És un problemón ara. Exacte. I a pesar de tot,
Han passat ràpid?
Bueno, hi ha moments que sí i els que no tant.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Alba. Doncs ja ho veus, tenim 3 històries més.
3 històries meravelloses, eh? Després triarem quina és la que ens ha convençut més per fer-li aquest regal. Sara, Sílvia, torneu cap aquí a la carpa, perquè tenim aquí convidats que necessitaran el micròfon que teniu i a més us necessito per fer el veredicte dels guanyadors d'aquest concurs de històries romàntiques entre santcugatencs i santcugatenques. Fins ara. I no seria un Sant Jordi complet sense el concurs de microrelats de Cugat Mèdia, que enguany arriba ja a la 15a edició i que ha comptat amb la participació de més de 130 textos en les 8 categories, la tercera xifra més alta de participació en la història del certamen. Us recordem que tots aquests relats es poden llegir a la web, a blogs.cugat.cat/Sant Jordi, i de fet us animem a fer-ho, perquè val molt la pena veure el talent que hi ha a la ciutat. Mònica Lablanca, directora de Cugat Mèdia, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia, feliç Sant Jordi.
Feliç Sant Jordi a tothom, El temps ens està respectant fins ara, cauen 4 gotes, però segur que aviat tornarem a veure lluir el sol. 15a edició ja del concurs de microrelats de Sant Jordi, podríem ja dir una iniciativa consolidada al mitjà públic de Sant Cugat per fer florir el talent dels santcugatencs i santcugatenques, que hem vist que n'hi ha molt, oi?
Tu ho has dit, Alba, fer florir el talent és una bona expressió, però també, sobretot, és posar en valor precisament doncs, tota aquesta estima que hi ha cap a la literatura a Sant Cugat, no? I a la ciutat de Sant Cugat, aquesta afició d'escriure d'adults, de joves també, perquè déu-n'hi-do la participació que anem tenint amb aquest concurs de microrelats, que com dius, 15 edicions, és increïble, i amb aquesta participació que ens desborda, no? I que estem doncs, molt contents.
Amb un jurat que tenim molt implicat de diverses entitats de la ciutat, que gràcies a ells tenim aquesta ajuda professional d'experts en literatura per triar quins són els millors relats. 130 relats en 8 categories, no són pocs, i no és fàcil de triar, Mònica, quin és el guanyador. No sempre hi ha quòrum, perquè el nivell és alt.
Jo vaig ser un any jurat, i realment és molt complicat, el nivell és molt elevat, com dius, és molt difícil, i aquesta és una d'aquestes activitats que ens agrada perquè combina, des de Cugat Mèdia, voler potenciar tot el que és la cultura de la ciutat, però també aquesta col·laboració amb les entitats, i aquí és on entra aquest jurat meravellós que tenim, que col·laboren amb nosaltres, d'entitats que ens ajuden, que participen, que ho fan cada any encantats, perquè mira que és feina, no? Llegir-s'ho amb diferents idiomes també, que creiem que això també és importantíssim. I és aquestes activitats, com deia, doncs, que promocionem la cultura, que ens encanta, que és una de les nostres missions de servei públic, però també en col·laboració amb les entitats. I això és fantàstic.
Una col·laboració que va més enllà també d'aquest jurat, que són entitats i experts de la ciutat. És un premi que també podem donar gràcies a la col·laboració del comerç local.
Correcte, sí. Després també hi ha tots aquests col·laboradors que fan possible doncs, que precisament els guanyadors tinguin un premi, no? I això doncs, ho hem d'agrair també. I a més, cada any han participat amb il·lusió, amb ganes, i al final doncs, és una activitat de tots, no? I uns premis de tots i un concurs fantàstic que com deia, doncs, estem molt satisfets.
15 edicions, tercera xifra més alta de participació, 130 relats, que no són pocs, amb 4 idiomes, català, castellà, francès i anglès. L'any que ve, 16a edició, per molts anys més, Mònica, d'aquesta iniciativa?
Home, i tant, sí. És que al final, com deia, Sant Cugat hi ha molt talent i hi ha moltes ganes d'escriure. Hi ha ganes d'escriure, hi ha molts escriptors, de fet ho veiem, no? La
57 obres literàries des del Sant Jordi passat aquest Sant Jordi, d'autors i autores de Sant Cugat, 57.
Clar, és que al final, no? Sant Cugat és terra d'artistes en molts sentits, però també tot el tema de l'escriptura doncs, té un protagonisme essencial. Jo crec que aquí Cugat Mèdia doncs, ha volgut demostrar aquest talent i, bueno, i és una oportunitat i és una finestra també doncs, perquè suri no? tot aquest talent, perquè el fem florir, com tu dius. Mm-hmm. I a més, encantats també, sobretot el jovent, no? que el jovent participi. No? Allò quan vam dir, anem a posar no? aquesta categoria de joves, a veure què tal, i ens ha funcionat, ens funciona molt bé.
Ens funciona molt
bé.
Això
ens encoratja no? a tots i és maco, no? és
Segur.
Bonic.
Que entre aquests guanyadors i guanyadores i a tots els participants trobarem els futurs escriptors i escriptores de Sant Cugat i haurem tingut l'oportunitat de descobrir aquests relats a través de Cugat Mèdia. Mònica, si et sembla, hem mantingut la intriga fins ara, eh? Hem rebut trucades aquest matí a la ràdio de gent que ens preguntava si havia guanyat. Els hem hagut de dir que ho anunciaríem a 3:15 i que a partir d'aquest moment ho penjaríem a la web de Cugat Mèdia, www.cugat.cat, però ara sí que ha arribat el moment de dir el nom dels guanyadors. I ja us podem avançar que en aquesta ocasió més podríem parlar de guanyadores.
Les dones
venen trepitjant fort, o sigui que endavant
sí,
amb les dones. Sí, endavant, Mònica.
Doncs dic jo la categoria, Alba,
sí,
et sembla?
Sí,
doncs la categoria de català adults, el guanyador, en aquest cas la guanyadora, és El món és boig, de Marisol de Benialbo.
Déu-n'hi-do. Comencem Déu-n'hi-do. En aquesta llista, una de 8.
Una de 8. Comencem.
Català joves de 12 a 14 anys, quin relat ha guanyat?
Doncs el relat té per títol Viatge als núvols, de Montserrat Villagrassa.
I en català joves B, de 15 a 17 anys, la guanyadora és...
La punta dels dits, de Clara Blampain.
I canviem ara a castellà, en aquest cas, joves de 12 a 17 anys, que ha guanyat...
Un ramo de dàlies negres, Maria Sánchez.
I en la categoria d'adults, de més de 18 anys...
Doncs el relat guanyador és Estanyo, Isabel Augusta Laments.
Canviem d'idioma, marxem cap a l'anglès en la categoria de joves de 12 a 17 anys.
The Eternal Guardians, d'Andrea Maldonado.
I en adults, amb més de 18 anys.
The Gift, de Berta Soler.
I ara acabem amb la categoria de francès, que ens fa difícil a nosaltres.
Se'ns fa difícil, hem estat assajant
abans. Hem estat assajant, us ho confessem.
Ho intentem, va.
Aquesta categoria en francès, amb el relat...
De entre l'Irre, l'Irre, de Marta Arquer.
Fantàstic, fantàstic. Ho hem fet també com hem pogut, eh? No ho podem dominar tots els idiomes, però intentem millorar-ho. I no us ho havíem dit fins ara. Teníem unes sorpreses, un programa de sorpreses. Però ens acompanyen tres d'aquestes 8 guanyadores del concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Són la Clara Blampain, si aviam si hem dit bé el seu nom, és la guanyadora de la categoria de català de joves de 15 a 17 anys amb el microrelat La punta dels dits. La Berta Soler, guanyadora de la categoria d'anglès adults amb el microrelat de Gift. I la Marisol de Benialbo, la guanyadora de la categoria de català adults amb El món és boig. Enhorabona a totes tres.
Moltes gràcies.
Clara, és la primera vegada que participes al concurs de microrelats?
Sí.
És la primera vegada. Ens fas el favor de llegir-nos aquest microrelat que ha estat el guanyador, que porta per títol La punta dels dits?
I tant.
Endavant.
Doncs La punta dels dits. El sol il·luminava el meu cabell castany i el cel blau instal·lava l'alegria en les cares dels vianants. Eres lluny, però et vaig reconèixer d'instant. No havies canviat gaire. Seguies tenint la mateixa mirada, el mateix somriure. Avançares, sense adonar-te'n encara de la meva presència, fins que t'apropares. Tot sorprès, et vas quedar mirant-me. Tots dos fixàrem els ulls de l'altre. Cap dels dos s'aturà. Com si no sabéssim tot de l'altre. Com si no coneguéssim els nostres més profunds secrets. Com si no haguéssim viscut la vida que vam deixar enrere. Com si tot allò no hagués passat mai. Només de veure't de prop, les llàgrimes intentaren apoderar-se dels meus ulls. Tu, amb l'expressió encara congelada, te n'aperseveres. I, abans que cadascú continués el seu camí, em fregares la punta dels dits.
Un aplaudiment pel microlat de la Clara. Clara, tant de bo et puguem continuar llegint molts i molts anys més i que continuïs participant en aquest concurs que en aquesta edició, a més, has Gràcies. Guanyat. Anem a conèixer la Berta Soler. En aquest cas és la guanyadora de la categoria d'anglès d'adults. El seu microrelat porta per títol The Gift i sona així, Berta.
So, Earthers did really exist? Questioned the child, watching his uncle pacing around the room. The man still processing what they had heard. No, those humans are just a myth, an old tale for kids like you. He had truly believed that for so many years, yet the goosebumps on his arms were making him start to question his whole life. But it comes from that planet. So what kind of transmission was it? He asked eagerly, unaware of what he had really heard, for the child had never had the pleasure of music.
Un aplaudiment també per la Berta, per aquest The Gift. Berta, no sé si és la primera vegada que participaves al certamen.
Sí,
també tenim dues participants novells que ja han guanyat. T'encoratgem des d'aquí a seguir participant en les pròximes edicions i moltes gràcies per aquest The Gift que ens has fet a tots plegats. I acabem amb una tercera guanyadora d'aquestes vuit categories que ens han volgut acompanyar aquí a la plaça i els hi volem agrair molt que ens hagin dedicat aquest temps i que comparteixin amb nosaltres els seus microrelats. És la Marisol de Benialbo, que ella és la guanyadora de català en la categoria d'adults, amb el seu relat El món és boig. No sé, Marisol, si tu també era la primera vegada que participaves.
Doncs no, de fet vaig guanyar aquest concurs fa uns quants anys ja.
Tenim una repetidora doblement premiada. Doncs ens agrada veure que la gent seguiu participant en aquest certamen i que nous talents s'hi apunten per primera vegada. Marisol, si ens fas el favor de llegir-nos aquest El món és boig.
Sí. Març. La terra s'acosta al sol a poc, com una verge que busca l'abraçada càlida i lluminosa de l'amant per esclatar en un orgasme de vers i en una bogeria de colors que escamparà pel món amb els estols d'oranetes. Amb la passió arribarà l'estiu, gràvid de fruits i envoltat de cors de cigales i sinfonies de grills. Però, ai, l'amant, voluble com són els amants, en acabar l'idili se n'allunyarà. Lentament, amb recança, i la terra s'anirà desprenent del seu vestit de núvia verda enmig de boscos daurats de melangia. L'hivern li portarà mortalla, feta de glaç i silenci, i com cada any li repetirà cau d'orella l'eterna promesa de resurrecció. Els canons retrunyen, retrunyen sempre, cada vegada més a prop. I potser l'estiu vindrà estèril, potser la tardor durà les mans buides, potser l'hivern romandrà mut. El món és boig.
Un aplaudiment per la Marisol. Ara veiem també aquest doble premi per aquest talent a l'hora d'escriure. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Aquests trons acompanyaven el relat de la Marisol, feien efectivament d'aquests canons. Moltíssimes gràcies, enhorabona una vegada més i esperem poder tornar-vos a llegir a prop i potser d'aquí uns anys o l'any que ve veure-us entre aquests llibres o llegir-vos en aquesta llista d'autors santcugatencs que publiquen llibres. Moltíssimes gràcies i un aplaudiment per elles. I ara, abans d'acabar el programa, us ho havíem dit quan començàvem, estàvem buscant, Mònica, històries d'amor entre santcugatencs i santcugatenques, i la Sara i la Sílvia han estat per la plaça, en les seves connexions en directe, preguntant als nostres veïns i veïnes com s'havien conegut, quines eren les seves històries d'amor, i n'hem recollit unes 5, si no m'equivoco. Clar, i hauríem de decidir quina és la guanyadora. Jo, per dir-ho malament, el marrón, us el deixo a vosaltres dues, que heu estat acompanyant i preguntant aquestes històries. No sé si heu fet feina, Sara i Sílvia,
i teniu
un veredicte. Recordem-ho, teníem la història del Pablo, el llibreter del Celler de Llibres, que ens explicava que era una història d'amor friki, de com havia conegut a la seva senyora amb una partida de rol. Què més? Fem-nos un breu resum.
Això. Doncs sí, Alba, tenim l'amor friki del Pablo, tenim l'amor no té edat de la Núria, tenim...
La del iogurín.
Sí,
ja em sento identificada.
Després tenim la Magda, que va decidir canviar una amiga per una parella.
Ah, cert.
Després tenim l'Ari, que ens ha parlat d'una amistat. Ella creu que és l'amor més que dura més. Després tenim la Raquel, que va ajudar la Júlia a sortir de l'armari i celebren el seu primer Sant Jordi juntes. I la Mercedes, que en canvi ja n'ha viscut 55 al costat del seu marit.
Déu-n'hi-do, 55 anys d'amor amb aquesta història que ens ha explicat. Sincerament, jo no em veig en cor d'escollir quina és la que més m'agrada, perquè crec que totes són fantàstiques.
Si poguéssim,
no?
Donaríem una capsa de bombons o un bombonet a cadascú, però no pot ser.
No pot ser, no pot ja ser. Ens agradaria.
Jo em quedo amb la més llarga, la Mercedes i el Pedro, que més el Pedro volia venir a última hora a fer com la contra, de veure si ha dit la veritat. Ha vingut el Pedro buscant-se de... No ho he pogut escoltar, però vull veure si ha dit la veritat. Però a mi la història m'ha agradat. Jo em quedo amb el Pedro i la Mercedes.
Sara, jo no sé si estàs d'acord.
Estic d'acord que estaria bé saber també el punt de vista del Pedro, però a mi m'ha captivat la història del Pablo, la veritat. M'agrada l'amor friki, m'agrada aquestes dues ànimes frikis que es van trobar.
Haurà de desempatar algú.
Ai, no ens feu això.
Entre la Mònica i l'Alba potser podeu treure l'entrellat.
És que jo no sóc neutral, ho sabeu, no? Clar, jo amb el Pablo, com que és un dels nostres col·laboradors durant molts anys a Ràdio Sant Cugat i tinc una relació, i jo també tinc aquest punt friki que té el Pablo, i a mi m'agrada molt la seva història.
Doncs ja tenim guanyador.
El guanyador i guanyadora d'aquesta història d'amor, perquè clar, sense dos no hi havia aquesta relació, en aquest cas podrien ser més, és el Pablo Jiménez, del Celler Llibres, amb aquesta història d'amor friki, la que més ha encetat aquesta roda d'històries d'amor. Però nosaltres des d'aquí convidem a tothom a enamorar-se, a seguir explicant històries d'amor. L'any que ve us prometem que tornem aquí a la plaça per sentir més històries, Mònica, amb més concurs de microrelats i amb moltes més històries d'autors i autores de la ciutat. Ja només ens queda acomiadar-nos perquè queda un minut. Que gaudiu totes d'un feliç Sant Jordi, que passegeu per la plaça, molta literatura, molt amor i molt bon ambient. Ràdio Sant Cugat continua amb la programació de Sant Jordi, amb el Lletres i Música amb la Maria Carmen Cintí, a partir de la una, després del butlletí informatiu, en aquesta mateixa sintonia. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Bona diada a tothom.
Programa especial Sant Jordi a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.